El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I en aquest inici del mes de juliol comencem parlant de Frankfurt, perquè, atenció, ha reobert el mític Frankfurt Pedralbes. Així que, si voleu celebrar aquesta obertura de mes, ja ho sabeu. Vinga, va, comencem. El conegut Frankfurt Pedralbes de Barcelona ja ha reobert de nou. Va haver de tancar temporalment per problemes de subministrament i l'empresa Casa Vallès va anunciar recentment a les xarxes que tornaven a obrir les portes dilluns. Mentrestant, però, les tasques de distribució han continuat en marxa i han proveït també altres bars, restaurants i botigues, a més de vendre de manera directa a través d'internet. En parlem perquè ens expliqui com ha sigut la reobertura amb l'encarregat del Frankfurt Pedralbes, Rafael Ortega. Rafael, molt bon dia.
Hola, bon dia. Com estem?
Com ha estat aquesta reobertura? Explica'ns.
Bueno, pues molt bé. Ja la gent està... Ara està el Frankfurt ple i perfecte. La gent ha respost d'una manera molt maca, com sempre, perquè aquesta gent que tenim són clients de tota la vida i on estaven esperant només que trucant i trucant per a veure si obrien. I perfecte, pues està, ja hi estem oberts.
Com és que vau haver de tancar?
Bueno, la història és que sempre volem el millor gènere per posar al client. O sea, que si agafes un Frankfurt, que sabia Frankfurt per als nostres, dels bons, la cervela, el sabor de l'hamburguesa, que és boníssima, i aquestes coses, pues, se tenen que treballar, que madurar, i com no teníem subministrament, van posant a la nostra fàbrica. Era una fàbrica, s'ha ampliat i s'ha fet el gènere, però esclar, tenia que ser el gènere nostre, en una textura, en una qualitat, i això se va fer poc a poc, i però esclar, durant un mes hem tingut que tancar per fer i salvar aquest treball i ja està.
Tinc entès que també es va originar un petit problema, no?, quan es va jubilar l'amo de la fàbrica, que era qui us subministrava aquests productes des de feia molts anys.
I va vendre aquesta part de la fàbrica. Després, a l'altre, pues, era una mica més... Estava bé, però no era el que nosaltres teníem que fer. I, bueno, ja s'ha superat i ja està.
Tot això ho vau fer també després d'haver comprat la fàbrica d'embotins, no?, Viver, resoldre sí. aquests problemes també de subministrament.
Sí.
Exacte. I també teniu, heu adquirit la fàbrica aquesta que comentava, i també teniu més locals, no?, a Barcelona. Com ho feu per tenir tot això?
Bueno, això ja porta des de l'any 60.
Hi
ha dos a Terrassa, que és el primer de tot, el carrer Gavatxons, de l'any 63. Després, dos a Badalona. Bueno, primer va ser el Frankfurt de Terrassa, a l'any 63. El segon va ser el de Badalona, Terra del Mar, a dalt de tot. Després, una altra vegada, a Terrassa, al carrer de Portal de Sant Roc. Després, una altra vegada, aquí a Barcelona, que és el de la cantonada, que ara està tancat per vacances, que aquest és de l'any 73, de 1973, que és el que més conegut, que és el Frankfurt de Barcelona. Després tenim una altra vegada a Badalona, al carrer del Mar a baix, i després va ser aquest que estem ara, que és el que tenia al carrer Jordi Girona 4, que és el Frankfurt Pedralbes, i és de l'any a l'1 de desembre del 92, al final de la Olimpíada,
fa
ara 30 anys. I després l'últim, que és el 7, és el que tenim a Gran de Gràcia. És l'últim que es va obrir.
I el fet d'adquirir, per exemple, la fàbrica d'embotits Viver va ser el motiu, no?, que va fer que es resolgués aquest problema de subministrament, no?
Sí, bueno, Sí, coses d'empresaris.
Exacte, la història va així. Clar, sí. Com ho ha rebut la gent? És molt popular aquest Frankfurt, no? I aquesta reobertura, suposo que haurà sigut una alegria, no?, per tots.
Sí, tant. Però mira, avui, quan el barri ha vist que ja estaven obrint i tal, estaven tots, oh, mira, Gavin! I bueno, aquí estem. Estan molt contents.
El client que ve normalment, qui és? Estudiants, gent més gran?
Bueno, n'hi ha de tot. Primer, sovint de la universitat que la tenim endavant.
Clar.
Que fent un descompte per a universitaris i tal. I això, doncs, pues, tot el curs està ple. Després tenim a Can Barça, que ara s'ha anat, però bueno, tenim el bàsquet, tenim el handball, tenim tot. I sempre n'hi ha algú.
Uh-huh. I només feu Frankfurt o feu alguna cosa més?
No, bueno, a veure, Frankfurt no són tot tipus de salchicha. Frankfurt, Cervela, Tirolesa, bueno, n'hi ha 40 salchichas sàltic, hamburg, espicant, el xurisso, que és el caragosti, bueno, tenim de tot de salchichas. Després tenim l'hamburguesa normal, la picant, la moruna, ara tenim una nova que es diu de foie, i porta foie i una ceba caramelitzada molt bona. Bueno, és una miqueta de tot. Però és molt així, tipus hamburgueseria Frankfurt. Sí. Uh-huh. Nosaltres tenim l'especialitat en Frankfurt.
Exacte. Quina diríeu que quin seria el plat estrella per algú que vinguis aquí per primera vegada? Què és el que hauria de provar?
Home, doncs jo la recomano de tot. Una miqueta. Sí, bueno, tot no, perquè si no es plegaria.
Clar, clar.
Però bueno, tenim el Frankfurt, tenim el Club Rei, Frankfurt, la cervela, que és el Frankfurt gran, i l'hamburguesa. A partir d'aquí, doncs... Pues,
bueno, depenent del gust de cadascú.
N'hi ha de tot, una miqueta de tot.
Perfecte.
I l'hamburguesa en formatge, la picana en formatge, en ceba, en bacon, bueno, ja això són coses...
Una mica de tot.
Suplements, sí.
Hauran de venir, doncs, diverses vegades perquè així tinguin temps de provar-ho tot.
Perdó?
Hauran de venir diverses vegades perquè així tinguin temps de provar-ho tot.
I tant. I si és aviat, doncs tenim el pan fent segur, també, tenim biquinis.
Mm-hmm. Això també és important, clar.
També tenim cafè.
Com ha de ser. Doncs Rafael Ortega, encarregat d'aquest Frankfurt Pedralbes, enhorabona per la reobertura i a seguir servint tots aquests Frankfurts a tothom. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer.
Gràcies.
Aquí teniu la vostra casa.
Igualment, gràcies.
Adéu.
I ara us plantejo una sèrie de preguntes. Esteu satisfets amb el vostre lloc de residència i amb el vostre habitatge? Us pregunto això perquè, d'acord amb l'estudi Satisfets amb la nostra llar, elaborat per Grup Mutua Propietarios, encara que tinguéssim l'oportunitat de canviar de residència, un 60% dels catalans assegura que desitjaria continuar vivint a Catalunya, mentre que un 33% estaria obert a nous destins a Europa. A més, l'estudi, que aprofundeix en les percepcions dels catalans entorn als tipus i a la ubicació del seu habitatge i també als seus desitjos de cara al futur, destaca que els catalans més satisfets amb el seu lloc de residència són els barcelonins, amb un 91%, seguits dels gironins, els lleidatans i també els tarragonins, tots ells amb un 89%. En parlem de tot plegat amb el delegat de Barcelona del grup Mutua Propietarios, el senyor Ramon Gómez. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, com és això?
Bueno, el nostre estudi el que ens diu és el que tu comentaves ara mateix, que en principi en general els catalans estem bastant satisfets o força satisfets amb el lloc de residència que tenim, però sí que és cert que si es plantegés aquesta possibilitat de canviar de residència, un 60% continuaria desitjant viure a Catalunya, mentre que un 33% sí que estaria obert a nous destins. Tot i això, la possibilitat de viatjar o de viure fora del país encara és una mica llunyana, però, en canvi, quan es planteja el tema de viure en altra comunitat autònoma espanyola, sí que, en concret, cada 6 de cada 10 enquestats sí que manifesten que triarien una altra regió per viure.
Exacte.
En concret, es parlava d'Andalusia, País Basc, Illes Balears, Illes Canàries, amb aquest ordre.
Exacte, justament t'anava a comentar això, no?, de que al contrari, sí que es plantejarien, doncs, traslladar-se a una altra comunitat autònoma, com bé comentaves. Andalusia, la més desitjada, dius, no?
Sí, és la que surt a l'enquesta, sí, sí.
Uh-huh. I se sap el per què, els motius?
Bueno, la climatologia, sobretot, que és molt més, diguem-ne, càlida, i suposo que la manera d'entendre la vida, no?, que és una miqueta potser més relaxada, no?, que potser aquí a Catalunya, no?
D'altra banda, també podem dir que tenim clares les nostres preferències en quant al tipus d'hàbitat, oi?
Disculpa, en quant al tipus d'hàbitat?
En quant al tipus d'hàbitat.
Sí, 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 mira, en quant al tipus d'hàbitat, un 25% li agradaria més viure en una petita o mitjana ciutat. Un 23% es decantaria per persones de costa, un 18% tindria un poble, un 11% zones rurals, i només un 9% al centre d'una gran urbe. I les afores, un 8% en sortia a l'enquesta.
Clar. Sí, sí, i els motius se sap. Sabeu el perfil també, per exemple, de la gent que ha decidit més tirar per una banda que per una altra?
Aquí també el que notem és que els efectes de la pandèmia, el fet del teletreball, fa que molta gent que abans vivia més en zones més urbanes, com ara teletreballa i busca o necessita més espai a casa per poder doncs, teletreballar, sí que està marxant a fora de la ciutat per guanyar l'espai, no? Amb un preu similar al que estàvem pagant a la gran ciutat, tenir disposada de més metres quadrats en un habitatge fora de la ciutat o més lluny.
D'altra banda, també podem dir, no?, que l'edat seria el principal element promotor d'aquest canvi, no? Sent els menors de 35 anys, potser els que sí que confirmen que ho farien, que marxarien.
Sí, és així. Primer perquè la joventut ja té aquest dinamisme dels canvis, no?, de l'inconformisme, no? I ja quan ets una edat més madura, doncs ja estàs al pis on en principi volies estar i et trobes més còmode, no? Però a banda d'això també és cert que la gent jove s'acostuma a viure més en règim de lloguer i té més facilitat per canviar. Quan estàs en un pis de propietat, un canvi de residència sempre és una miqueta més complexa, no? Has de vendre, impostos, etcètera. En canvi, amb un canviar d'un pis de lloguer és com molt més senzill, no? I això pues, també promou que hi hagi més moviment amb aquest trans d'edat, no?
Exacte. En concret, també, més del 50% de les persones que estan de lloguer afirmen que es mudarien en els propers anys, no?, en els pròxims anys. Igual que també els que habiten en habitatges més petits, en canvi, hi ha d'altres que no, depèn també de l'habitatge, diguem, no?
Sí, sí, és l'altre, diguem-ne, l'altre factor principal, no? Uh-huh. Evidentment, si tens un pis petit, potser pues, quan ets jove tens una parella i en un pis petit ja hi fas, quan comences a tenir crios, pues, evidentment has d'ampliar espai i tothom volem tenir un pis més gran, no? Vull dir, és una aspiració que tenim tots i és normal que la gent que comença amb un pis petit pues, vulgui anar creixent a mesura que creix la família o les seves possibilitats econòmiques, no?
Exacte. Sí, sí, doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest estudi que heu fet. Aquest estudi, per exemple, com va sorgir?
Bueno, dins del grup, que som un grup immobiliari, vull dir, assegurador immobiliari, i sempre tenim aquest neguit per veure pues, una miqueta pues, com la ciutadania entén el tema de l'habitatge, el tema del lloguer, la propietat, vull dir, les inquietuds que tenen els estudis de mercats que fem per veure d'adaptar els productes i serveis del grup a la població catalana i espanyola en general, no? I per això aquests estudis que fem bastant sovint.
Doncs Ramon Gómez, delegat a Barcelona del grup Mutua Propietarios, gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies. Parlem ara de que l'Institut Català d'Investigació Química ha instal·lat un difractòmetre d'electrons, una nova joguina que ha convertit l'Institut en referent mundial de la química i amb el que podran mesurar mostres que fins ara no podien analitzar perquè eren massa petites. En parlem sobre el tema amb el responsable del Departament de Caracterització de Materials de l'Institut, el doctor Eduardo Escudero. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es este nuevo juguete, esta nueva técnica?
Bueno, sí, se trata de un aparato que es capaz de determinar la estructura tridimensional de las moléculas. Uh-huh. Se consigue a partir de materiales que son cristalinos, es decir, donde sus moléculas están muy bien ordenadas. Esto ya se hacía tradicionalmente con rayos X. Lo que nos aporta este equipo, de nuevo, es que las partículas que se pueden analizar son mucho más pequeñas. Son millones de veces más pequeñas que las que podíamos analizar hasta ahora.
Claro, esto también puede ser determinante en muchas investigaciones, ¿no? Incluso policiales, podríamos decir.
Bueno, toda la materia que se ordene en forma cristalina es susceptible de ser analizada. Entonces, cualquier tipo de compuesto que se investigue y tenga estas características, pues sí, y el ámbito de aplicación es muy amplio. Claro. Puede ir desde una investigación, como tú dices, donde se requiera la estructura para seguir una determinada pista, o también nos puede ayudar en la caracterización de compuestos cotidianos, pues dentro de la alimentación, fármacos, etcétera.
¿Cuánto tiempo llevabais detrás de este aparato?
Bueno, la idea surgió hace más de 2 años. Nosotros ya éramos conscientes de que esta técnica existía. El problema que había por aquel entonces era que los equipos con los que se hacía estaban, digamos, tuneados o eran adaptaciones, y era todo un proceso bastante experimental. Es decir, conseguir una estructura de un material era muy costoso y requería de un equipo muy grande y era no estaba optimizado el proceso, vamos a decir. Entonces no se podía llevar a cabo en un laboratorio como un instituto de investigación química más general. Uh-huh. La suerte que hemos tenido es que al haber estado investigando esta técnica, pues surgió la oportunidad, surgió un acuerdo con las empresas que estaban desarrollando un prototipo para ser ya utilizado en cualquier laboratorio, y tuvimos la suerte de ser los primeros en acceder a este tipo de técnica.
Claro, desde que se instaló en Tarragona, que es donde estáis vosotros, el único que existía era en Japón, estaba en Japón, ¿no? Así os habéis convertido en el instituto referente mundial de la química. Sois los primeros, aparte de Japón, que lo tenéis, ¿no?
Sí, por una parte, el ICIC ya tiene un gran reconocimiento a nivel mundial. En el campo de la química, el ICIC fue el instituto mejor valorado, el número uno en el ranking en cuanto a calidad de la investigación. Estamos hablando a nivel mundial, estamos compitiendo con Harvard, con el MIT, con entidades, con Cambridge, con Oxford. Es decir, el ICIC ya tenía una entidad y eso es lo que nos ha permitido acceder a este tipo de ayuda, porque esto ha sido una financiación por parte de la Unión Europea que ha sido canalizada a través del Ministerio, y el hecho de estar también posicionados pues nos ha ayudado a tener este equipo. Por otro lado, tener este equipo pues nos ayuda a seguir manteniéndonos ahí en el top mundial.
Claro. ¿Qué coste ha tenido el aparato?
Sí, el difractómetro electrónico tiene un coste de 1,8 millones de euros.
De acuerdo. Y claro, habéis tardado cerca de 2 meses, ¿no?, en tenerlo montado. Ahora ya lo podéis estrenar, ¿no? ¿Y cuáles son las primeras, digamos, opiniones al respecto?
Claro, ahora lo que vamos a hacer durante estos primeros meses, años, te diría también, es comprobar un poco. O sea, nosotros ya lo hemos probado, ya conocemos más o menos cuál es el potencial, pero lo que tenemos que hacer es un poco validar estas expectativas que tenemos, claro. Probar muestras y ver hasta dónde podemos ir.
Claro. Porque,
claro, tenemos unas expectativas, sabemos que más o menos vamos a cumplir, pero no sabemos tampoco dónde está el límite. Quizá haya experimentos que todavía no hemos pensado y que podamos ser capaces de realizar en un futuro.
Claro, aún estáis de prueba, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aún no podéis tener un resultado claro. Pues, doctor Eduardo Escudero, responsable del Departamento de Caracterización de Materiales del Instituto de Investigación Química de Tarragona, gracias por hablar con nosotros y contarnos esta nueva incorporación en el instituto. Gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
I de seguida parlem de rebaixes avui dissabte, que sempre venen d'agost. Vinga, va, us deixo una estona perquè penseu què és el que us voleu comprar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor. Y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper encantados a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web... Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les rebaixes ja han començat i per molts això suposa una gran alegria per poder comprar-se allò que més desitgen. En parlem ara del tema. Les rebaixes d'estiu ja han començat i com cada any a aquestes èpoques de l'any, això suposa sempre una revolució en el sector de les compres. Aquest any, perquè ens expliqui les novetats, els conflictes, els diferents punts de vista, les previsions i també els resultats que es van veient, tenim amb nosaltres el portaveu de Catalunya, de Facua, Gerard Hernández. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, Gerard, com estan sent enguany aquestes rebaixes?
Bé, després d'uns anys, no?, de cert relaxament per la pandèmia, la postpandèmia, doncs ara ha tornat a ser la normalitat en el sentit que, bueno, després d'una campanya bastant potent i en aquest sentit, doncs, és més important que mai, doncs, que els consumidors siguin conscients de quins són els nostres drets per tal que no ens enganyin ni patim abusos, no?
Mm-hmm. Estan sent xifres de moment prepandèmia o encara ens estem recuperant?
Bé, encara no, clar, fins ara que vam de campanya no sabrem si s'ha igualat o superat de les xifres de la pandèmia, però tot està indicada que sí, estarien unes xifres similars abans de la pandèmia.
Mm-hmm. Han començat més o menys els mateixos dies que sempre?
Sí, bé, això ja és un dels darrers anys, no?, des que es va liberalitzar el que és el període de rebaixa, doncs que hi ha certs retorniments o altres cadenes que s'avancen, no?, de fet... No hi ha la limitació estricta en quant als dies, a quin dia de començar, com hi havia antigament. Per tant,
ja dic que aquests àmbits es poden fer rebaixes quan els restaurants vulguin i és normal que les grans cadenes doncs s'avancin, no? El petit comerç, doncs, és fidel, no?, a la tradició i doncs comença a principis, no?, a finals de lluny, de juliol, com era habitual, i per tant és ara quan hi ha el gran boom, no?, de rebaixes.
Mm-hmm, exacte. I el mateix horari normalment també és el mateix, vull dir, l'horari sempre és el mateix. També estem veient que els diumenges ja estan oberts també totes les botigues. Això també és un plena normalitat, no?
Sí, evidentment, també això forma part del procés de liberalització, de permetre doncs, l'obertura de molt de diumenges de l'any, no? En aquest sentit, bé. Una mica és de repetir el de cada any, no? Nosaltres apostem pel comerç de proximitat, entenem que no és necessari la liberalització de horaris, per tant, que ho puguin obrir tots els menges, perquè això no beneficia, entenem, el petit comerç, pot beneficiar, en tot cas, a les grans superfícies, però no al petit comerç. En tot cas, evidentment, cadascú és lliure, no?, d'obrir quan consideri dintre de la normativa i el consumidor, doncs, també, no?, d'obrir quan pugui i vulgui, no? Ja dic, sí que això ja ve d'un any darrere, que hem vist doncs, això, que s'aprofitava per obrir certs diumenges, bé, això ho deixem en mans del comerciant, no?, que consideri si li surten o no els números.
Exacte. I quins consells, dius, que donaríeu, per exemple, per no ser enganyats i per saber realment que es tracta d'una rebaixa com a tal?
L'entrada, el principal és, si realment és algo que ens interessa, doncs el bo fora haver-ho mirat amb una mica d'antelació per tal de veure, poder comparar si realment aquella rebaixa és la que diuen. En tot cas, la rebaixa està ben indicada amb el preu actual i anterior, o en tot cas el percentatge. I, evidentment, aquí sí que la manera de provar-ho, no?, d'assegurar-nos que no ens estan enganyant és haver estat previsor, haver comprovat amb anterioritat aquests preus i, en tot cas, no deixar-nos portar per números molt llaners o per, doncs, bueno, pancartes a gran tamany, no?, que estiguin rebaixats, no? En aquest cas, sí que ja dic, sí que l'administració té un valor fonamental en comprovar que són preses normativa i en perseguir quan hi hagin fraus, que també és algo que des de Facua cada any, no?, reclamem a l'administració que faci la seva feina, que comprovi que efectivament les rebaixes compleixen la normativa i que efectivament aquelles rebaixes són certes, no?, perquè evidentment ara haver-hi aquell personatge que es diu o aquell preu anterior realment ha de ser cert i ha d'estar anunciat. Denunciat jo amb el preu nou, l'anterior, i dic el percentatge de rebaixa i això s'ha de poder comprovar. En tot cas, si tenim dubtes o creiem que ens estan enganyant, podem posar una fulla de reclamacions, l'administració serà qui haurà de fer aquestes comprovacions, no? I d'altra banda, òbviament, els nostres drets en quant a la qualitat dels productes no varia. Per molt que estigui rebaixat, aquell producte tenia la mateixa qualitat i té la mateixa garantia que si el compres en un altre període de l'any.
Exacte. I quins són els perfils més habituals de clients que arrasen, podem dir, amb les rebaixes?
Bé, hi ha des del clàssic, no?, la clàssica família que espera els dates per comprar coses per casa o inclús ja pensant en setembre i res, evidentment, el tema de joventut, no?, que agrada sortir de compres, doncs aprofitar també doncs, per potser aquest petit perfil potser més de compra compulsiva, també aquí volem fer una crida, no?, a la responsabilitat, al consum responsable en el sentit de pensar primer si realment necessites aquest producte, perquè a vegades ens deixem endur per la publicitat i per la moda i per l'enllornament d'aquell càrtel que ens diu això està rebaixat, no? I sembla que ho hem de comprar sí o sí, quan potser s'ho penses dues vegades, potser no et fa falta aquest producte, no?
Mm-hmm, exacte. I quin diríeu que és el sector que té més rebaixes? Per exemple, l'electrònica, la roba...
Has dit dos sectors clau, no? Un, el tradicional de la roba, que aquí sí que és veritat que aquí hi ha molta rebaixa, i és cert, perquè, bueno, fan canvi de temporada, i això sembla que ens dona peu, no?, a que vulguin liquidar estoc, i per tant, té sentit, tot el sentit del món, que hi hagi rebaixes. La primera rebaixa, la segona, les conegudes són les segones rebaixes, no?, en què realment podem trobar, doncs roba molt bé de preu. I després, quan a l'electrònica, això ja sí que ens trobem més en grans superfícies, campanyes més específiques, no?, no? Pues com s'ha popularitzat, no?, pues, per exemple, el Black Friday o o Cyber Monday, o en aquest cas també les rebaixes també aprofiten aquest període doncs, per llançar ofertes amb molt adhesives doncs, a determinats productes, no?, que volen doncs, potser doncs, promocionar més. No? Aquests són els grans sectors, d'una banda de la roba, que és el tradicional de tota la vida, aquí podem trobar, ja dic, la majoria d'establiments que facin rebaixes, i en quant a l'electrònica, sobretot grans superfícies, que aprofiten la vivantesa, no?, el context de rebaixes per fer aquestes campanyes relatives de promoció de determinats productes. No?
Mm-hmm. També passa que a mesura que van avançant aquests mesos de rebaixes, es van també rebaixant encara més els preus dels productes. Una cosa de roba, no?, per exemple, una samarreta que podem veure ara a 12 euros, potser d'aquí un mes i mig està a 6 euros. Això també és freqüent, no?
Sí, és molt freqüent, doncs, com has dit, en el tema de la roba, serà aquesta segona rebaixa, no? És a dir, per arribar a la campanya de rebaixes, i el que no s'ha liquidat, doncs, qui realment interessa liquidar, perquè és fora de temporada, perquè ja no podrà vendre's, doncs, evidentment, aquí sí que podem trobar doncs, preus molt interessants en aquest període últim de segona rebaixa. Evidentment, pot ser que no trobem la nostra talla o el color que ens agrada. Uh-huh. Evidentment, és el remat, no?, de l'estoc, però bueno, sí que podem trobar en aquest cas doncs, molt bones ofertes, no?
Exacte. Doncs Gerard Hernández, portaveu d'en Catalunya de Facua, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això sobre les rebaixes. Gràcies. L'any passat es van denunciar 3.500 robatoris a les autopistes i autovies d'alta capacitat. Un 70% d'aquests delictes són furts per distracció o engany, quan els lladres distreuen la víctima o aprofiten que surtin del cotxe. El 20% de les denúncies són robatoris de la càrrega de camions estacionats en àrees de descans i el 10% restants són robatoris amb força a l'interior de vehicles o sustracció de gasoil. Però ara bé, amb la desaparició dels peatges, sembla ser que aquests delictes han crescut i d'això precisament és el que volem parlar avui amb l'Albert Palacios del Sindicat de Mossos USPAC. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És cert que aquests robatoris en autopistes, com per exemple l'AP7, han anat en augment des de que es van treure els peatges?
Bueno, potser seria una mica formalitat dir si va en augment o en disminuït. Que hagin pogut anar amb augment perquè no tenen barreres, aturar, que moltes vegades quan se'ls perseguia rebentaven les barreres i no tenien cap mena de problema, potser que hagi augmentat, pues, potser sí. Però el preocupant potser seria les dades que no es denuncien, perquè segurament en molts d'aquestes gent estrangeres, si no els hi han sostret la documentació i no hi ha diners, no denunciaran. El preocupant, com sempre, amb totes les denúncies, és les no denunciades.
Mm-hmm. Quina manera tenen d'actuar aquests lladres?
Pues, normalment no actuen amb violència, mentre que es vegin acorralats. Sí que han actuat amb violència més d'una vegada contra la policia quan han estat a punt de ser detinguts o ser detinguts, i utilitzen el despiste, la gent, el despiste que té la roda punxada, inclús a vegades es fan passar per policies amb llums a sobre del vehicle i alguna jaqueta que posi polis i enredar-los per intentar fer-los parar i acte seguit endur-se més que maletes o coses, sinó sobretot bosses de mà on ells creguin que poden haver-hi joies o diners en efectiu.
Mm-hmm. Normalment busquen a gent estrangera, gent de fora, turistes?
Normalment sí, perquè saben que hi ha gent que segurament porti quantitats de diners al damunt. Llavors, no normalment ho fan en direcció cap a la frontera, com si diguéssim, sinó de la frontera cap a casa nostra, perquè així d'aquesta manera saben que s'hi porten efectiu o el porten per les vacances. També es van donar casos dins de la mateixa ciutat de Barcelona, del mateix estil, de que un desinflava la roda i a la que la persona baixava pues, també li fotia el bolso, això dintre de la gran ciutat.
Clar. Podem dir que són lladres especialitzats, que van en grup, que van més individualment, són multireincidents...
Són lladres especialitzats, multireincidents, i que acostumen a anar amb cotxes d'alta gamma, que la feina és nostra, per seguir-los sense jugar-nos al físic, ja que van amb cotxes molt més ben preparats que les marbetes de les que disposem al cos de Mossos d'Esquadra.
Clar, dius abans que normalment, abans de comentaves, no?, que actuen normalment sense violència, òbviament hi ha casos de que sí, però... Clar, actuant sense violència, saben, en certa manera, que si els enxampen, aquests càrrecs seran menors, no? Juguen amb aquest avantatge per part seva?
Pues com en moltes altres delictes dintre del nostre país, doncs sí, inclús hi ha hagut actuacions amb, detenció, amb detencions que les han efectuat el GEI, perquè bueno, no, són gent que no actua delictivament amb violència, però que amb la policia sí que actua amb violència. Llavors, més una vegada, més una ocasió, tinc que ser el GEI que els hi ha detingut. Com en molts delictes del nostre país, surt gratis. La majoria de testats que es realitzen quan acumules moltes detencions o quan els hi pots imputar 10, 15, 20, 25, 30 robatoris d'aquesta mena, i per la manera d'actuar és que els hi poses organització criminal. I la majoria de jutjats no ho accepten, llavors rebaixa molt la condemna i fa que surtin immediatament en llibertat. Sí que alguna vegada han posat alguna mesura cautelar com prohibició d'apropament a certa autopista, però és que veritablement aquesta gent s'ho passa al forro les mesures cautelars del jutjat.
Clar, aquestes ordres d'allunyament, diguem, de l'autopista, el fet de no poder entrar a les autopistes, en certa manera han fet que doncs aquestes actuacions, podem dir, es restringeixin, que sàpiguen i es tallin una mica, potser, a l'hora d'actuar?
No, el mateix que hi ha amb gent que furta dins del metro, que també s'han pres algunes mesures aquestes, i continuen furtant al metro, a l'autobús, o on sigui, és la seva professió, tenen uns guanys econòmics elevats, i com que és molt difícil que entrin a presó, o si entressin a presó seria per un temps molt curt, recordar que el nostre Codi Penal del nostre país està molt ben redactat. El problema és l'aplicació del Codi Penal quan es deté a la gent, doncs això permet que, bueno, que siguem un país importadora de delinqüència.
Uh-huh. I quins consells diries que podríem explicar per tal d'evitar que ens robin autopistes, àrees de servei, com també benzineres, per exemple?
Sobretot no, si és benzinera, les àrees de servei, no deixar res de valor a la vista, i si tenim alguna bossa o algun ordinador, portar-la sempre al damunt, i en cas que sigui conduint, no fer cas mai a cap vehicle que ens estigui alertant d'alguna cosa. Mai parar al voral de l'autopista, primer perquè ens poden robar, i segona perquè és molt perillós, perquè aquesta gent sortirà pitant amb el cotxe i la teva pròpia inèrcia és sortir corrents. Estàs en una autopista, en una via ràpida, podries tenir molts problemes de seguretat. Uh-huh. Si no ens en refiem, pues, el moment que puguem aturar-nos, un cop hagi passat una estona, que aquesta gent ens hagi dit que hi ha algun problema, si per la nostra tranquil·litat a posteriori ho volem mirar-ho, però si tu no notes res en el vehicle durant la circulació, no aturar-se mai.
Uh-huh. De fet, estem parlant de robatoris de pertinences, però també podem parlar de robatoris de cotxes com a tal, no? El 2022 es van denunciar prop de 31.000 sostraccions de vehicles al nostre país, una mitjana de 85 cotxes cada dia. Aquests robatoris de cotxes encara són molt habituals, no?
Sí, vehicles, tant vehicles com motocicletes. Va haver-hi una època que eren sobretot els models Scoopy 125 i altres models que volaven i totes anaven cap al nord d'Àfrica.
Uh-huh. Normalment, de quins cotxes parlem? Hi ha algunes marques en concret? Es fa, per exemple, més de nit cada dia? Quines són les característiques d'aquests robatoris?
Pues mira, sí que hi ha cotxes buscats, com serien els Volkswagen, el Seat Ibiza, models bastant similars, que sí que s'aprofiten molt per recanvis de peces cap al nord d'Àfrica. I ja si parlem d'altres vehicles més d'alta gamma, ja són més cap a països de l'est, de gent que econòmicament pot pagar uns vehicles, uns Lexus, uns Subarus més potents, més macos, M5, BMWs, pues sí que podrien anar més cap a països de l'est. Els cotxes més normalets, normalment com les motocicletes, és cap al nord d'Àfrica, i vehicles més de luxe cap a països de l'est.
Uh-huh. I també hem de dir que la venda d'objectes robats, no, com dèiem, és un delicte ja com a tal, i també, doncs, si es té coneixement de que està passant això, doncs s'ha de denunciar, encara que si ho veus amb els teus ulls, doncs també doncs, que ho denunciïs, perquè si no també ets una mica còmplice, no, en aquest aspecte, s'ha de posar en coneixement.
lògic i normal seria que hi hagués el màxim de col·laboració ciutadana per ajudar-nos a l'hora de qualsevol fet delictiu. Però també la ciutadania tindria que estar una mica tranquil·la, aunque la policia està per assegurar la seva tranquil·litat. Som pocs Mossos al carrer, som molt pocs, som els mateixos Mossos del 2023 que el 2012. Llavors, fem des d'aquí el Departament d'Interior, que per molt que diguin que ampliaran el cos de Mossos d'Esquadra amb els Mossos 2030, doncs que ho facin aviat i ràpid, perquè els anys passen i nosaltres també envellim i ens jubilem.
Exacte. Doncs, Albert Palacios, fins aquí l'entrevista d'avui sobre aquests robatoris. Esperem que la xifra de robatoris baixi aquest estiu, aquest any, i que els Mossos pugueu actuar amb seguretat i fent la vostra feina, com expliques. Gràcies. Sí.
A vostès, vagi molt bé.
I en uns minuts descobrim la nova construcció que s'està fent a Catalunya en 3D. És al·lucinant. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
El señor Bancroft me envía a presentarle. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
América necesita el petróleo como un vampiro la sangre.
Hermandad.
Nadie debe saber que hay petróleo en territorio Apache.
La leyenda de Winnetou regresa. El desenlace.
Declaramos a los acusados culpables del triple asesinato y les condenamos a morir ahorcados.
El sábado a las 4:30 de la tarde, en 13. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cases impreses en 3D. Us decidiríeu a viure en una d'elles? Doncs aquí a Catalunya ja hem de dir que s'estan començant a construir. S'imaginen poder construir una casa amb una impressora en 3D? Doncs això és el que ja s'està fent a Canyelles, al Garraf, i a Vallirana, al Baix Llobregat, on s'estan aixecant els primers habitatges del sud d'Europa fets amb aquesta nova tecnologia. Es fan gràcies a una impressora de grans dimensions que s'ha de portar fins al lloc de l'edificació i que va injectant capes de formigó. Sembla increïble, però per què ens ho expliqui bé, tenim avui amb nosaltres al programa el soci cofundador de Vimort 3D, aquesta empresa que ho porta a terme. Josep Lluís, molt bon dia.
Bon dia, Marc, què tal?
Clar, d'aquesta tècnica, el que més destaqueu podríem dir que és la rapidesa, no?
Sí, correcte. Un dels primers, bueno, de les principals avantatges seria la velocitat d'impressió, que òbviament guanyem un munt de temps respecte als mètodes convencionals, i un altre punt important seria la personalització del producte, no? Ja que no cal encofrats per a fer els murs de formigó, i això també permetís un disseny més lliure, no?
Uh-huh. Es tracta dels primers habitatges del sud d'Europa, com dèiem, fets amb aquesta tecnologia. Això com és? Com és que s'ha escollit Catalunya per fer-ho?
Bueno, principalment es tracta també una col·laboració en l'empresa 3D Print Home i Home Center, les quals tenen la base allà en Barcelona, proper del Prat, i bueno, va ser una manera de fer exhibitor, no sé com es diu, Marc.
Mm-hmm. D'una manera exitosa, no? Et refereixes? Et refereixes a fer-ho d'alguna manera exitosa, no?
Sí, de fer expositors.
Ah, de fer expositors, d'acord. Perfecte. I el cost, podem dir que és similar al de les construccions convencionals o no?
A veure, en el cost sí que se pot ahorrar en el temps, principalment, perquè al final en construcció el temps es traduix en cost en monetari. Entonces, pues sí que significa un ahorro, però seria la part del temps, no?, que es guanya.
D'acord, d'acord. Clar, com ho feu, això? Perquè, clar, mi impressores 3D, fer una casa, imagino que deu ser molt complicat, no? Explica'm una mica el procés i com es fa, això.
Pues bueno, el primer pas seria, bueno, com qualsevol projecte, tindria que tindre uns tècnics que feren redactats en el projecte. Una vegada se tinga ja els planos, es passaria al disseny. Nosaltres hem desenvolupat un software propi, el qual permetís aquest disseny dibuixar i trencat, transformar-ho al llenguatge que llegís la màquina, que seria el G-Code, i en això ja passaríem a manar l'arxiu a la màquina. La màquina al final treballa en els tres sexos, pràcticament com una manera pastissera, i va depositant capa sobre capa, generant el volumen de la vivenda, en aquest cas.
Mm-hmm. I quins són els beneficis que comporten aquests habitatges? Podem dir que són resistents, aquestes cases, en comparació també a les construccions normals, diguem?
Sí, nosaltres el sistema que estem empleant ara és un mur de formigó que actua principalment com a mur de càrrega, i bueno, la resistència que tenim al dia està en torn als 22 megapascals. Uh-huh. En Espanya, per tindre una referència, perquè si és una estructura necessita que sigui 25 megapascals, això vol dir que pràcticament el segon dia d'haver terminat el que és l'estructura vertical es pot col·locar la coberta.
D'acord, podria, llavors doncs, podria viure una família, per exemple, perfectament en aquestes cases, sense cap tipus de problema i sense cap tipus de diferenciació, no?, amb les cases a les que estem acostumats.
Correcte. El sistema d'impressió 3D no substituís el que són els acabats, no? Igualment, pues, n'hi hauria de mirar la zona tèrmica, tant el sisme, etcètera, per fer el tema dels armats, i després, pues, òbviament, col·locar el que és l'aïllament i els revestiments que s'elitgen, i bueno, tindries la vivenda terminada, no?
Mm-hmm. D'aquesta manera, els beneficis, quins són els que podríem dir? Per una banda, la rapidesa, no? Aquesta resistència que podem dir que és pràcticament igual a la de les cases o la dels pisos normals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però què més?
Bueno, principalment la llibertat, com te comentava, de poder dissenyar sense límits i sense sobrecostos, no? Perquè al final fer un mur en curva, per exemple, fer-ho d'un mètode tradicional suposa un increment important, sobretot en l'àmbit dels encofrats. En canvi, en este sistema, el que aconseguim és fer una distribució o un envolvent diferent. Perquè m'ho entengui, costa el mateix, pràcticament, fer una casa, una caixa de sabates, no? Un quadrat, un rectangle, que seria el més convencional, a fer una casa en forma de cor o en forma de trèvol, no? Perquè, bàsicament, l'únic que comptaria ahí serien els metres cúbics de formigó que se pleixen.
D'acord. I quants treballadors calen per construir una casa en 3D?
Nosaltres, de normal, empleem tres treballadors. Un operador de màquina, una persona que s'encarrega del subministre del material i una tercera persona que està fent les ajudes d'albanyoleria, ja que durant el mateix procés, el mateix temps que s'imprimeixen els muros de formigó, se van col·locant tant els armats com els dintels i els premars, no?, de les portes i finestres.
Clar, al final parlem d'un dels reptes, no?, de la construcció, que és que falta mà d'obra qualificada, no? Es tracta d'una professió, d'un sector encara que es treballa de forma molt manual, no? I en aquest sentit, amb aquest nou sistema, ja parlaríem d'una modernització, no?, amb menys treballadors i més tecnologia, no?, també.
Sí, això, bàsicament, el que es fa és especialitzar la mà d'obra i, al final, pues, bueno, les següents parts de lo que seria la vivenda entrarien els tècnics i els obradors d'una construcció normal, per aplicar el sostre, per aplicar els revestiments, pintures, etcètera. I, bueno, al final el que aconseguim en aquest sistema és, pues, òbviament, reduir també els riscos laborals, però al final en la fase d'estructura és una de les més complicades en aquest àmbit, aconseguim que siga la màquina en la que estiguem treballant i només els operaris el que estiguem vigilant, no? El procés.
Clar, i es tracta també, a més d'un procés amb materials més sostenibles, no?, que no pas el formigó com pot ser la terra. Aquesta impressió 3D també permet això, fer-ho tot més sostenible.
Sí, correcte. Nosaltres, de normal, ara estem treballant en diferents proveïdors de material, vam desenvolupar també un material propi, però en Dimor 3D el que aconseguim, o el que perseguim, també és el desenvolupament de I+D, no?, en l'àmbit dels materials, podent emplear també, utilitzant residus d'unes altres indústries, com pot ser plàstics, tessillo ceràmic o RCD, no?, del residu de la construcció, i emplear aquests residus en les mescles de formigó, no?, i d'aquesta manera, pues, aconseguir un material més sostenible.
Mm-hmm, clar. Josep Lluís, veurem pròximament cada cop més cases impreses en 3D?
Bueno, és la idea, clar. Això és algo que ha costat uns anys que la gent tinga, no?, la capacitat d'entendre que és un sistema més competitiu i més rentable, però, òbviament, cada vegada més hi ha gent que s'anima a construir en aquest sistema i, òbviament, pues, de la mà d'aquesta empresa de 3D, Green Home, pues, procurem, no?, donar el servei complet d'oferir tant l'estructura com terminar, no?, la casa.
Doncs, Josep Lluís, soci cofundador d'aquesta empresa de Vimor 3D, gràcies per parlar amb nosaltres i anirem a visitar aquestes cases aquí a Catalunya, a veure com són i a veure com queden, finalment. Gràcies.
Claro, és encantat, un plaer i, bueno, com vulgueu.
Gràcies.
Vale, gràcies.
I parlem ara del projecte Prometeus, una iniciativa nascuda al Raval de Barcelona i que aquest curs s'ha estès a Manlleu, que ajuda a joves de contextos socioeconòmics desfavorits perquè vegin la universitat com una opció i evitar així que s'autodescartin des d'un inici. En parlem amb la Fina Pi de la Serra, que és coordinadora de l'àmbit social de Pla de Barris i també referent d'aquest projecte. Fina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta iniciativa fa això, no?, el fet d'evitar que aquests joves es descartin des d'un inici per anar a la universitat.
Sí, els joves es descarten per diferents motius. Moltes vegades pensen que la universitat no és una cosa que sigui per ell, perquè en el seu entorn social, en el seu entorn familiar, en el seu entorn d'amics, ningú ha anat mai a la universitat i, per tant, pensen que no és per ell. A vegades es descarten perquè pensen que la universitat val molts diners i que ells no hi podran accedir. Altres es descarten perquè consideren que s'ha de treure molt bones notes per accedir a la universitat i ells no les tenen. Doncs són diferents motius que fa que molts nois ja no vegin aquesta possibilitat com una possibilitat per ells i elles.
Mm-hmm. Es tracta d'una iniciativa nascuda a Barcelona que per primer cop també surt fora, no?, s'estén a Manlleu en aquest cas, i ofereix també un suport individualitzat a cada jove, no? Com ho feu tot això vosaltres?
Sí, en aquest moment ja Manlleu, ja ho has dit, és un dels municipis que ha conegut el projecte i que el comença fent al seu territori. També ha passat a Pamplona, o sigui que també hem creuat fronteres autonòmiques i també està a Pamplona. Llavors, el projecte s'organitza en quatre etapes. la primera etapa que en diem l'etapa dels instituts, que és anar a fer xerrades en els instituts que formen part del projecte des de quart d'ESO a primer i a segon de batxillerat, perquè ja des de quart d'ESO, que és quan han de triar fer un camí o un altre, ja puguin conèixer el programa. Llavors hi ha com la fase d'institut, que és aquesta fase de motivació i de trencar aquestes barreres imaginàries, la fase de transició, que és aquell moment tan delicat entre que has de triar fer la selectivitat, quines assignatures s'han de fer la selectivitat, en base a les notes que has tingut, triar la carrera, inscriure't a la carrera, o sigui, tota aquesta fase de passar de l'institut a la universitat. La tercera fase, que en diem d'universitat pròpiament dita, que és en la que acompanyem en els nois i noies en tot el seu procés d'universitat, és a dir, des que entren fins que es graduen, i una última etapa, que en diem d'inserció i retorn social, que és quan ja han de buscar feina, ja han acabat els seus estudis i, per tant, ja poden entrar en el món laboral.
Mm-hmm. Clar, començaves dient, no?, aquesta primera etapa dels estudis a batxillerat, i és que, clar, els estudis de l'accés a aquests estudis de batxillerat també se situa un 10% per sota, no?, i l'accés a la Universitat de Manlleu és un 15% també inferior a la mitjana catalana. En aquest cas, amb quin tipus d'estudiants o de joves que es troben en aquesta situació us heu trobat? Com són tots ells? Com els veieu i què us expliquen?
Doncs mira, molts d'ells venen de famílies d'origen estranger i, per tant, sumen en la capa de desigualtat, no? Van sumant capes de desigualtat. Moltes vegades, moltes d'elles són dones, més del 50% són dones. Moltes són estrangeres, per tant, el seu accés en el sistema educatiu català també ha sigut un accés que ha tingut la dificultat de l'aprenentatge d'una llengua, de l'aprenentatge d'un context que no era el seu, que no era amb el que havien vingut de petits, etc. Per tant, van sumant com capes de desigualtat en la seva vida. I normalment són joves molt motivats, que s'esforcen moltíssim, que tenen unes situacions familiars difícils, no només per la situació econòmica de les famílies o la situació administrativa de les seves famílies, sinó també perquè viuen amb habitatges petits, no tenen un espai propi per ells sols per estudiar, han de compartir doncs el seu espai d'estudi amb germans, amb altres famílies, etc. Per tant, venen d'una situació difícil, però la veritat és que són joves amb moltes ganes i superen moltes coses.
Mm-hmm. Teniu algun exemple concret de joves que ja pugueu veure, per exemple, resultats que tinguessin des d'un principi, doncs, aquest descarte, no, diguem, de la universitat i que després hagi anat i ara, doncs, hagi aconseguit allò que no s'hagués pensat mai que podria aconseguir? Teniu ja algun resultat d'aquests en concret o encara esteu en procés?
No, ja comencem a tenir graduats. Pensa que el primer Prometheus, els primers joves que van entrar en el programa Prometheus van entrar en l'any 2016 i, per tant, ara hi ha 23 joves que ja han acabat tot el seu procés universitari i ja portem dues edicions en què hem començat ja a tenir joves graduats. El primer any va ser l'any 2021, que es van graduar 15 joves, i l'any passat van ser 8, i ara aquest any preveiem que també es graduïn uns 15 joves, encara està pendent d'algunes notes, mm-hmm. però calculem que seran uns 15.
Vaja, o sigui, sí.
Ja comencem
està
a tenir...
Està demostrat, doncs, que és un èxit, no?, aquest projecte.
Sí, no només per els que al final acaben arribant a graduar-se, que aquest és l'objectiu, no?, que el pas per la universitat hagi significat per aquests joves, per les seves famílies, pels seus germans petits, pels seus amics, pels seus instituts, no?, una mostra de que aquestes barreres es poden trencar i que la universitat és per tothom, sinó que també per aquests joves ha significat deixar un camí que semblava molt marcat de situacions econòmiques precària i canviar de camí i canviar d'autopista, no? Mm. Ara la majoria d'aquests nois, dels joves graduats, d'aquests 23, 22 estan treballant des de que van acabar els seus estudis, i els 22 estan treballant en feines del que han estudiat i, per tant, cobrant ja el que toca, com si diguéssim, mm-hmm. amb un contracte laboral, amb un bon contracte laboral. Per tant, claríssimament han trencat aquestes dinàmiques.
Mm-hmm. I la manera en la que s'aconsegueix això, quina podríeu dir que és? Vosaltres, amb el projecte, què és el que feu perquè ells puguin doncs, veure el món d'una altra manera?
Doncs, diverses coses. En aquest projecte estan treballant diferents tècnics, vale, que acompanyen aquests joves. Llavors, aquests joves tenen com a l'acompanyament d'aquests tècnics, acompanyament que moltes vegades té a veure amb assessorament universitari, assessorament dels estudis, de les assignatures, de quin és el millor camí per arribar a un objectiu, etc. És a dir, assessorament molt encaminat a la formació, però a la vegada també tenen un contacte molt proper amb aquests nois i noies que permet que també siguin un suport a vegades emocional, a vegades logístic, a vegades d'ànims, no? Mm-hmm. Perquè segueixin, perquè evidentment aquests joves en el seu camí troben més obstacles que no la resta de joves que no parteixen d'aquestes situacions.
Clar.
Llavors, per una banda tenen aquest suport d'assessorament, aquest suport personal, i després el projecte també compta amb recursos econòmics que es poden traduir amb ajuts per transport, amb ajuts econòmics per pagar alguna assignatura que no ha entrat a la beca, per pagar ordinadors, per pagar classes particulars, per pagar transport. Bueno, cada noi i noia doncs, anem intentant resoldre aquelles dificultats que si no estiguéssim nosaltres serien causa de dir pues, deixo els estudis i ja està.
Exacte. A més també es pot dir que adquireixen un compromís, no?, amb tots els participants. Ells mateixos es motiven doncs, a través d'aquest programa a estudiar, però també tenen el compromís amb la resta de participants i creen com un equip, no? Són també uns referència dels altres, i el fet de que hi hagi joves de comunitats més desfavorides que han arribat fins a la universitat a graduar-se i aconseguir doncs, el que volien, també canvia doncs, aquest imaginari, no?, podem dir, del barri, i serveix d'exemple pels que venen, oi?
Sí, això és així. Quan els nois i noies s'apunten en el projecte Prometheus, cada un utilitzarà aquest projecte a mida que ell ho necessiti. Hi ha joves que necessitaran molt de seguiment i molt de suport, n'hi ha d'altres que en seguiran menys, hi ha d'altres que seran els primers cursos en els que estaran més pendents de l'ajut de Prometheus, i a mesura que es van fent seu a la universitat i es van fent seu tot aquest món, doncs potser demanaran menys, però tots ells, quan formen part del projecte Prometheus, es comprometen al que nosaltres en diem retorn social. I aquest retorn pot ser de moltes maneres i a la mida que cada un dels nois i noies vulgui i se senti còmode. Normalment, doncs els demanem en aquests nois i noies que acompanyin els tècnics que treballen en el projecte a fer les xerrades de motivació en el seu institut, perquè els nois i noies de quart d'ESO doncs puguin veure que aquell noi o aquella noia era del seu institut i, per tant, ell ara està a la universitat i, per tant, també podrien fer si volen. Llavors, des de xerrades en el seu institut, fins a quan a vegades tenim alguna... Per exemple, ara que hem fet un vídeo, doncs que ells puguin sortir en el vídeo explicant la seva experiència, o quan la premsa ens ha demanat informació, doncs que ells puguin ser qui transmetin la seva experiència. Altres vegades que acompanyin a un alumne nou a la universitat que estan en la seva mateixa facultat, doncs que l'acompanyin els primers dies i estiguin per ells i elles. O sigui, que hi ha moltes diferents maneres de fer el retorn social, però sí, és una part important per nosaltres aquesta.
També en molts casos es deuen acabar convertint en els primers de la seva família o del seu entorn acabar la universitat i això doncs obre camí, no?
Sí, en el nostre cas actualment hi ha 193 joves en el projecte Prometheus i ara quan ja estiguin fetes totes les inscripcions a la universitat d'aquest curs, doncs imaginem que més o menys es sumaran uns 30 joves més en aquests 193. De tots aquests, el 100% són els primers de la seva família que han anat a la universitat. El 100%. Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I aquests joves que vulguin, per exemple, acollir-se al programa Prometheus, què és el que han de fer?
La primera condició és que han de ser dels 8 instituts on nosaltres tenim el projecte Prometheus. Aquests instituts es troben a diferents barris de Barcelona, al Raval, al Poble Sec, Ciutat Meridiana, el Besòs, la Verneda, Prosperitat i Turó de la Peira, que són barris que formen part del conjunt del programa de Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el primer que cal és que siguin estudiants d'aquest institut i que vulguin anar a la universitat. No cal res més. Després, una vegada els nois i noies diuen volem formar part d'aquest contracte, passen una entrevista en la qual coneixem quina és la seva situació familiar, quin és el suport familiar que té per anar a la universitat, quines capacitats té, etc. I en base a això podran formar part del projecte Prometheus. Aquí descartarem aquells nois i noies que tenen suport familiar, que tenen que la seva família té prou diners per assumir el cost de la universitat o que la seva família té capacitat i ells mateixos per saber tramitar sols tot el tema de les beques, que aquest és un gran esforç que fem a Prometheus, ajudar a tots aquests estudiants perquè puguin accedir a totes les beques, tota la documentació que és necessària, és tot un món molt complicat. I, per tant, en aquesta entrevista descartem quins són aquells nois i noies que no són el perfil de Prometheus. Però la veritat és que en els instituts on estem, molts alumnes ja tenen aquestes característiques i, per tant, poques vegades hem hagut de descartar un jove Prometheus. El que acabem fent és endavant, vine amb nosaltres, i el grau de seguiment i de suport que necessita doncs potser serà una mica més baix, però normalment els donem a tots compte.
Doncs Fina Pidelaserra, referent d'aquest projecte Prometheus i coordinadora també en l'àmbit social de Pla de Barris, gràcies per explicar-nos aquest projecte i a seguir ajudant a tots aquests joves que tant ho necessiten i que tenen tant futur també, com diu el seu títol, no? Prometheus, i que tant prometen, no? Que poden sortir veritables professionals d'aquest lloc. Gràcies.
Molt bé, de res. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Robar taula en una plaça de Gràcia i alguns bars com la Rovira és difícil, sobretot quan arriba el bon temps. Per això cal una mica de sort i també practicar la paciència. Però com que no sempre funciona bé el fet de fer cues, ja són aquest i un altre bar d'aquesta plaça els que han instal·lat una màquina d'etiquets perquè els clients agafin tanda. En parlem amb l'Àlex, propietari del bar La Rovira. Àlex, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estàs?
Clar, vosaltres heu posat un marcador amb un número que va avançant, no?, i un dispensador com els que podríem trobar, per exemple, en els mercats, a Correus, no?, o a qualsevol establiment d'aquests.
Sí, bueno, ja fa temps que ho vàrem col·locar, Ho vàrem col·locar just després del confinament. O sigui, ja parlem de fa ja 2 o 3 anys, era. I ho vàrem fer per donar que hi havia una allau de visitants en aquell moment, i que tothom es ajuntava davant de la porta. Vam començar a provar de fer la llista on la gent apuntàvem a la gent, però després havia de criar-los pel nom. Amb això també generava unes molèsties als veïns i al final vàrem decidir que el millor era el tiquet amb el torn de tota la vida, vamos.
Clar. Això va començar, com tu ho expliques, durant la pandèmia, no?, pel confinament, perquè no s'acumulés tota aquesta gent. I ara, en canvi, també té un ús molt bo, no?, entre el públic. Si hi ha lloc disponible a l'exterior, no cal que estigui operatiu, però si no, en lloc de fer cues, doncs la gent ho fa d'aquesta manera. Aquest funcionament agrada a la gent, també?
Bueno, ja de tot. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Al final, el que hem valorat és si en general millora l'experiència de la gent que ha d'esperar. I no és el mateix havent d'esperar tensionat a veure si aquells d'allà s'aixecaran, si no s'aixecaran, si el de l'altra banda també deu estar esperant en taula i a veure qui arribarà abans. I això també havia generat després conflictes que acabava rebent el cambrer perquè havia de dirimir qui havia arribat o no havia arribat abans a la taula. D'aquesta manera s'acaba. Tu agafes un número, seus en el banc de la plaça, t'esperes i si creus que t'estàs esperant massa te'n vas i si no, doncs t'esperes el mateix que t'esperaries si estiguessis esperant sense robar.
Clar, al final es tracta d'una mesura que s'entén, no?, perquè així s'eviten malentesos, s'eviten també aglomeracions de soroll o d'entrada als bars i restaurants. I també, doncs, així, vosaltres, els del bar, no heu d'estar tampoc pendents de qui s'asseu abans, qui se salta la cua, si aquell diu tal cosa, si l'altre es queixa perquè passa qualsevol altra cosa. Clar, en qüestions de convivència, diguem, doncs, és molt positiu, no? I també us facilita la feina a vosaltres que heu d'oblidar-vos, en certa mesura, d'un problema afegit, no?
Bueno, perquè és que si no també tenim una persona pràcticament tota l'estona gestionant la llista de gent que s'apuntava. D'aquesta manera és més senzill. Tota la gent del barri, com ja fa molt de temps que estem implantats, tot i que ara ha agafat relevància, encara no estarem fent bé per què, sembla que ve per un tuit o alguna cosa, però la gent que és de la zona ja ho sap i arriba directament, agafa el tiquet, si veu que hi ha molts humanos davant, doncs igual marxa directament. I si no, doncs esperen i ja està. Hi ha gent que pregunta, escolta, creus que trigaré molt? Difícil de saber perquè, clar, nosaltres no posem límit a la gent que seu. Però, bueno,
clar.
Si no queden molts humanos, sabem que hi ha alguna taula que està a punt d'acabar, doncs, bueno, intentem donar-li la informació que ens demanen.
Clar, t'anava a preguntar el tema de la duració de cada taula, a cada terrassa. Suposo que no la controleu, no? Però teniu alguna mesura més per tal d'evitar que es formin, doncs, aquestes cues?
No.
De moment només bueno, aquesta, oi?
Sí. Nosaltres, si algú ve a la terrassa, si hi ha lloc ja durant el dia, més o menys, hi ha estones que està plena i estones que hi ha alguna taula lliure. És a la tarda, vespre, quan realment, o als migdies del cap de setmana, o així, quan realment més necessari és el funcionament dels tiquets. Però, bueno, és una cosa que és molt senzill. És una de tota la vida, simplement, que aplicat a la terrassa, veiem que és funcional, que ens serveix, que la gent s'estressa menys mentre espera que es buidi una taula, i no crec que, en definitiva, hi guanya tothom.
Exacte.
Per això hem continuat amb el funcionament, tot i que va passar ja el tema de la pandèmia i vam veure que era pràctica a l'hora de gestionar.
Mm-hmm. Quin horari feu?
Nosaltres obrim a les 9 de matí i tanquem entre setmana de diumenge a dijous a les 12 i el cap de setmana a la 1.
Perfecte. I creus que aquesta mesura s'anirà aplicant a la resta de bars i restaurants? De moment ja sou dos, els que ho feu. Creieu que anirà més? Bueno,
jo sé que hi ha altres locals que ho estan fent. El que passa que igual no se sap, però jo crec que no crec que siguem tan pioners com tot això.
Uh-huh.
També fa temps que ho estem fent, però sens dubte, segurament, perquè és molt pràctic, realment facilita molt la feina.
Uh-huh. Doncs, Àlex, del bar de la Rovira, d'aquí de la plaça de Gràcia. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquest nou mecanisme que heu implementat aquí al bar. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies. I continuem d'aquí no res per parlar d'una aplicació per saber si tenim o no mosquits a prop. Si sou una de les persones que els mosquits us mengen vius, Això us interessa.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas, el Corte Inglés.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Mosquito Alert. Aquesta és l'aplicació que ens pot ser molt i molt útil aquest estiu. Estigueu ben atents. Un dels animals que més ens preocupen durant l'estiu són els mosquits. Les seves picades i els seus brunzits a mitjanit poden arribar a desesperar-nos, però aquesta situació sembla ser que podria tenir una aviat solució. Us imagineu què passaria si poguéssim saber on són els mosquits en tot moment? Doncs un projecte pioner liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha creat una aplicació amb un mapa interactiu que permet conèixer gairebé en temps real on són aquests insectes arreu d'Espanya. En parlem amb el codirector de Mosquito Alert i també investigador del Consell Director d'Investigacions Científiques del CESIF, el Frederic Bertomeus. Frederic, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta investigació uneix, per una banda, ciència ciutadana, no?, i també Big Data, amb aquesta aplicació de Mosquito Alert.
Sí, exacte. Penseu que fer un seguiment d'aquests mosquits, de les poblacions de mosquits, en veritat el projecte està interessat en mosquits que són transmissors de malalties, tipus mosquit tigre, no?, doncs la dinàmica d'aquestes poblacions de mosquits és molt heterogènia, no? Apareixen de repent, no?, quan hi ha pluges, quan hi ha molta calor, en llocs molt dispersos al mateix moment. És molt difícil traçar realment aquestes poblacions, no? Normalment ho fem posant trampes, no?, trampejant, però és difícil abastar un territori gran i necessites molt d'esforç humà en recol·lectar les mostres, identificar-les. Aleshores, una mica, l'origen d'aquest projecte és que pensem que els ciutadans ben informats, no?, amb informació de quins són els mosquits que ens preocupen a nivell de salut pública, i reportant allà de l'estiu, no sé, unes poques fotos de mosquits i també informació sobre les picades, que també els demanem a través de l'app, doncs podríem obtenir una informació molt útil. Hem estat treballant els últims anys i hem vist que aquesta informació ciutadana realment és superútil per generar aquests mapes, com uns mapes de calor, de l'activitat i de l'abundància relativa de la presència d'aquests mosquits.
Mm-hmm. D'aquesta manera, podríem dir que l'objectiu seria preveure, no?, aquestes malalties infeccioses transmeses a través d'aquests mosquits, no?
Sí, el primer que cal saber és on estan els mosquits, on i quan són més abundants. Penseu que amb aquestes dades, doncs, ja podem fer després, doncs, models més elaborats les dades ciutadanes les contrastem amb les dades científiques, els traiem els biaixos, perquè la participació ciutadana té molts biaixos, la gent ens posa la informació quan vol i quan pot, però tot això ho podem filtrar, no? I generar aquests mapes de calor, que són la base per després fer uns mapes de risc d'aquestes malalties. Penseu que moltes d'aquestes malalties no estan, són virus, no? Que no estan, aquests mosquits que es meten virus com el dengue, el zika, el chikungunya, no són endèmics en el nostre territori. Però la gent viatja, agafa aquestes malalties en d'altres llocs del món i després quan arriba a Catalunya o a Andorra, per exemple, doncs arriba amb aquestes infeccions i s'ha de separar aquestes persones de qualsevol presència de mosquits, no? Mm-hmm. Per tant, saber si aquestes persones estan arribant amb aquestes febres en un moment on hi ha molt mosquit, en una ciutat o en un municipi on hi ha molt mosquit aquí i ara, és important. No només treballem científics darrere del projecte, sinó que hi ha l'administració pública. Treballem amb el Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, treballem amb les comunitats autònomes, també, amb els departaments de salut a diferents escales territorials. És a dir, hi ha les persones competents per gestionar les poblacions de mosquits, que no som nosaltres, nosaltres som investigadors, generem aquests mapes són molt informatius per a aquestes persones que després han de gestionar aquest problema, que sobretot el control dels mosquits es gestiona a nivell de municipi, no? Territorialment la competència és del municipi, per mantenir aquestes poblacions al mínim, no? Més a ratlla possible.
Mm-hmm. Clar, aquestes incidències, no? La incidència d'aquestes malalties ha anat augmentant també de manera dràstica, no?, en les últimes dècades, en els últims anys, i també es deu, no?, a l'absència de vacunes eficaces contra la prevenció d'algunes d'elles. Això, en quina mesura ho podeu arribar a controlar? És molt complicat, no?
És un problema complex. Mira, ara tots venim de la pandèmia de Covid. Penseu que el 2019... hi havia un brot de dengue a tot Brasil, Centroamèrica, bestial, que hi ha una gran connectivitat entre Centroamèrica i Catalunya, per exemple, i també a tota la península, i que per tant, són problemes globals, de salut global, difícils de gestionar. Com deia, el que realment cal fer és intentar mantenir les poblacions de mosquits a ratlla. Sí que és veritat el que comentes, que aquest tipus de malalties se'n parla que estan reemergint, no? És a dir, per exemple, dengue n'hi havia hagut durant molts anys, centenars d'anys a la conca mediterrània, dengue i febre groga, per exemple, que són dues malalties que el mosquit tigre pot transmetre perfectament, existien de forma recurrent any rere any, no?, a les zones de la costa i zones portuàries, i es va poder erradicar. Aleshores, el problema d'ara és la suma de la globalització, on transportem els virus, els patògens, i també transportem els vectors, els mosquits, perquè l'entrada del mosquit tigre també té a veure amb la mobilitat humana a Europa, i altres mosquits que també busquem, com el mosquit del Japó, que es troba ara al nord d'Espanya, o el mosquit de Corea, que està al centre d'Europa i que també està envaint. Són mosquits que han arribat al continent europeu doncs en fase d'ou, viatjant amb mercaderies, sobretot, per exemple, amb pneumàtics, amb el transport de pneumàtics de cautxú, amb plantes ornamentals, i això fa que aquests mosquits puguin colonitzar i envair territoris a una velocitat molt més gran. Clar. Per tant, sobretot el fenomen es deu a la globalització i a la nostra mobilitat humana a escala global, que estem movent aquests vectors, que són aquests mosquits que transmeten malalties, i també els virus. I això és difícil de controlar. I està fent que aquests virus i aquestes malalties vagin creixent a escala planetària, també.
Mm-hmm, exacte. De quins mosquits parlaríem més aviat en aquesta aplicació, aquest nou sistema?
En aquest sistema estem buscant ara com 5 espècies que són les que més preocupen a nivell europeu, que són... Hi ha dos grups diferents. No? Hi ha el grup, diguéssim, de mosquits com el mosquit tigre, d'acord? O sigui, que són el grup Aedes... Mm-hmm. I el mosquit tigre, el mosquit de la febre groga, que es diu Aedes aegypti, el mosquit de Corea, Aedes coreicus, i el mosquit de Japó, Aedes japonicus. Són cosins germans del mosquit tigre. El que ens sembla més perillós és el mosquit de la febre groga, que encara no ha arribat ni a Catalunya, no està en tota la península ibèrica, però que està intentant colonitzar des d'Àfrica, perquè és un mosquit que està a Àfrica i també està a Madeira, a la illa de Madeira, intenta colonitzar diverses vegades les illes Canàries. i aquest mosquit és un mosquit que és molt, molt bon transmissor de dengue. I és, de fet, el mosquit que està generant tots els brots epidemiològics de dengue a Centroamèrica i a Sud-amèrica. I aquest mosquit, si entra doncs, a la península Ibèrica o arriba a Catalunya o a Andorra, generaria un problema greu de salut pública. No? Per tant, aquesta aplicació el que busca és anticipar el problema. El primer que vegi un mosquit similar al mosquit de la febre groga, que l'aplicació mòbil hi ha fotos dels mosquits, a la pàgina web de mosquitoler.com hi ha tota la informació de quins mosquits busquem, doncs això és el que busquem, que una massa de participants motivats i informats ens pugui trobar aquesta agulla en un paller, que és un mosquit invasor que està aterrant de repente a la península i que realment és perillós a nivell de salut pública. Tenim aquests quatre espècies d'Aedes, vale? I després tenim també el mosquit comú.
Mm-hmm.
Per què? Perquè el mosquit comú és un mosquit que sí que sabem que no està colonitzant, sinó que és comú a tota Europa, és a dir, el tenim a tot arreu, però és un mosquit que pot transmetre el virus del Nil Occidental. El virus del Nil Occidental és un cicle una mica diferent, és un cicle que el virus aquest està normalment resideix en ocells, en aus, el que passa que un mosquit, els mosquits cúlex, que són el mosquit comú, no només ens pica a nosaltres, sinó que sovint pica també a aus, a ocells. I aleshores aquests mosquits es poden infectar picant aus que estan infectades i després transmet aquest virus del Nil Occidental a un humà. El que passa que el cicle zoonòtic és diferent, és en zones més rurals, no es troben, no, perquè els ocells estan doncs, en zones més d'aiguamoll, en zones... Però sí que el que passa és que, per exemple, a Espanya, al sud d'Andalusia, aquest virus del Nil Occidental sí que resideix, és endèmic, s'està veient que cada estiu reapareix, i allà hi han tingut alguns problemes, no? A la zona de Huelva, sobretot, doncs, amb aquests virus, inclús doncs, bastants casos de persones infectades i algunes morts. Perquè estem parlant, com deies tu, són malalties que sí que s'està treballant amb vacunes. Per exemple, la vacuna del dengue també està cada cop millorant, però no són 100% efectives i els virus s'escapen de les vacunes d'alguna manera. No es tenim tanta sort com, per exemple, amb la Covid, no? Perquè també la gent es faci càrrec de que a vegades realment s'ha tingut molta sort, no?, que trobessin la manera d'aturar la Covid en un parell d'anys, perquè hi ha malalties d'aquestes transmeses per mosquits que es porten molts anys treballant amb vacunes i no s'ha aconseguit resoldre al 100% el problema.
Exacte.
Un cas típic és el de la malària. La malària, per exemple, és una altra per mosquits, que són mosquits els anòfeles, que de moment nosaltres no hi estem treballant, i la malària no és un virus, és un protozou, és un altre tipus de patogen, però la vacuna de la malària pues, mai s'hi ha estat treballant molts anys, hi ha hagut avenços, però aquest protozou és capaç d'escapar molt sovint de les vacunes. No?
Uh-huh. I, de fet, un èxit que sí que ja podem dir que heu tingut és aquesta detecció a Astúries, no?, del mosquit del Japó, en aquest cas, que ha permès activar doncs, aquests protocols per controlar-ho. Això ja és un fet, no?, que ho heu pogut aconseguir i ara doncs seguir amb la resta, no?
Exacte. Això és un cas d'èxit precisament de per què un sistema d'alerta ciutadà pot funcionar. Justament això que dèiem, no?, és trobar una agulla en un paller. El cas del mosquit del Japó, que el va trobar un ciutadà a la zona d'Astúries i ara veiem que estem controlant el procés d'invasió i estem veient que està avançant cap a Galícia, val? Va ser un ciutadà que ens va enviar una foto. Aquestes fotos, quan els ciutadans les envien, hi ha un grup d'experts a tota Espanya i també europeus que estan validant aquestes fotos, se les estan mirant i els hi donen una classificació i el ciutadà pot rebre després un feedback de dir, vale, sí, és aquest mosquit. Aquest mosquit està molt bé, és una bona foto, l'hem identificat, és aquest. El que va passar a Astúries és que de repente van veure una foto i em diuen, ostres, aquest mosquit s'assembla molt al mosquit del Japó. Què fem nosaltres? Parlem amb el Ministeri de Sanitat, els expliquem que hem vist una foto d'un mosquit sospitós en un lloc que se suposa que no hi hauria de ser i hem d'anar al camp a comprovar realment que aquest mosquit està allà. Penseu que la nostra eina és una eina digital. Aleshores, una foto de mosquit per se no pot activar un protocol sanitari.
Clar.
S'ha d'anar després a comprovar el terreny que realment aquest mosquit està allà. Vam anar-hi, vam parlar amb la persona que és tot anònim, li vam demanar perquè ens podem comunicar amb els ciutadans a través dels mòbils, doncs que ens envies més fotos, que ens digués on creia ell que estava aquest mosquit. Vam anar a aquella zona, vam conèixer el ciutadà, el Ciutadà al final va sortir amb un article científic, amb tot això ho hem publicat, i vam activar aquest control sanitari, que és el més important. Per tant, ara els municipis de les zones on hi ha el mosquit del Japó estan obligats a prendre mesures per controlar i gestionar aquestes poblacions.
Clar, i en aquest projecte, diguem, no?, en aquesta aplicació, hi pot participar qualsevol persona, no?, perquè parlem ara d'un ciutadà, no?, que va donar aquest crit d'alerta, així que qualsevol persona que es trobi amb algun d'aquests mosquits, doncs us pot posar, us pot donar la notícia, no?, us pot avisar en aquest cas, i vosaltres doncs actuaríeu.
Sí, exacte, és a dir, no busquem gent experta.
Clar.
I sabem que identificar mosquits és difícil per la gent normal. Sí que hi ha molta informació a la pàgina web de com quin aspecte tenen, no?, quin look tenen i tot això, però jo animo a la gent a participar, encara que no sàpiguen si allò és ben bé un mosquit o no. Hi ha vegades que les persones s'equivoquen, hi ha altres insectes que semblen els mosquits i no són mosquits, però no passa res. Això forma part del procés de participació. Ells rebran després una notificació d'un expert entomòleg dient: ei, això és una típula, per exemple, que solen ser un tipus d'insectes que la gent confon molt amb mosquits, i no és un mosquit. No és el mosquit que busquem. Mira't aquesta pàgina web i veuràs una mica més quina forma tenen els mosquits, etcètera, etcètera. No? De manera que aprenen ràpidament una mica què és el que busquem. O aquesta foto està molt mal feta, no podem veure res, no? Intenta fer una foto millor i aquí t'expliquem uns trucs per fer fotos, no? De manera que qualsevol persona anònima, amb un parell o tres de feedbacks, pot anar aprenent què és la informació que realment ens interessa. I, de fet, hem vist, no?, que a mesura que les persones van participant, van millorant la qualitat de la informació que ens van donant. I això és molt bonic de veure.
Clar, al final és positiu tot plegat. Doncs, Frederic Bartomeus, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest procediment, no?, per tal de detectar aquests mosquits, i endavant amb aquesta aplicació i també endavant, no?, podem dir, per combatre doncs aquestes malalties infeccioses i evitar que arribin fins aquí. Gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies per l'interès i una abraçada a tots. Cuideu-vos dels mosquits aquest estiu.
Igualment, gràcies. I aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut de Drogues. A Espanya es van registrar un total de 38.544 admissions de tractament per abús o dependència de substàncies psicoactives durant l'any 2020, segons dades de l'informe de l'Observatori Espanyol de Drogues i les Addiccions, i en els darrers anys hi ha hagut un increment notable dels casos de trastorns mentals associats també a addiccions, és a dir, persones diagnosticades simultàniament d'un trastorn d'addicció juntament amb un trastorn mental. Sobre el tema en parlem amb l'Esther Ricós, que és coordinadora de la Unitat de Salut Mental de l'Adolescent en el grup ITA i llicenciada també en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, Esther, parlem d'aquest informe, no? Parlem d'aquesta relació entre salut mental i també addiccions, però en aquest cas també parlem de l'increment dels joves i dels adolescents en aquests trastorns, no?, ocasionats des de la pandèmia cap aquí, aquests trastorns de salut mental que estan doncs desequilibrant una mica la vida de tots aquests adolescents i joves. Què ens pots dir sobre el tema?
Ha augmentat més la demanda amb aquest perfil més a pacients autolítics i amb intents de suïcidi. I que és cert que el que ha augmentat més és aquest percentatge.
Quins factors podríem dir que està, per exemple, contribuint a l'augment dels problemes de salut mental entre els joves?
Mira, doncs aspectes que han contribuït en els últims anys tenen a veure amb la situació de pandèmia, no?, que hem passat, i tenint en compte que el percentatge d'aquesta població jove que declara haver, no?, patit algun problema de salut mental al llarg de la seva vida, doncs ha passat d'un 6,2% en el 2017 al 15,9% en el 2021, tot i que abans de la pandèmia doncs un 20% d'adolescents ja s'estimava que patien un trastorn mental, segons dades de l'UNICEF, però sí que la pandèmia va contribuir en aquell perfil de pacient que tendia a silenciar el seu malestar. Sí? Nosaltres treballem amb pacients que manifesten el seu malestar externalitzant, no? I generant problemes de consum, problemes conductuals, inclús amb conductes delictives, i per una altra banda amb pacients que internalitzen el seu malestar i que tendeixen a aïllar-se del seu món social, silenciant això, aquest malestar, i manifestant-ho amb conductes més autodestructives. Això, la pandèmia, la situació de confinament, ho va potenciar, no? Llavors aquests joves es van veure tancats, no?, a casa, amb un escenari que fomentava aquest funcionament, no? Llavors, si estava aïllat i no es relacionava, quedava com molt camuflat, no?, per lo que s'estava donant a la societat. En la situació de postpandèmia, aquests nanos van explosionar, no?, i van augmentar exponencialment aquestes conductes més autolesives, no?, uh-huh, i intents autolítics, quan era moment d'exposar-se a la normalitat, a tornar a les escoles, a tornar a relacionar-se amb els iguals, van fer créixer aquestes inseguretats, no?, i aquests nivells d'ansietat es van disparar, i van donar lloc, doncs, això, no?, aquest perfil més autolesiu i amb tentatives autolítiques franques, no? De fet, arriba a ser el 80% de la demanda dels joves que arriben als nostres centres, no?
Uh-huh. On està l'edat mitjana, més o menys? En quina edat es situa?
Doncs atenem a l'etapa vital adolescent, que comencem a atendre nanos al voltant dels 12 anys, sí, 12-13 anys, fins als 18 anys en les nostres unitats, no? Uh-huh. Atenem aquesta etapa vital, no?, que en els últims anys hem vist que s'ha adelantat, no? O sigui que aquesta etapa de la pubertat, doncs quasi que no la veiem, no?, i veiem nanos ja amb 12-13 anys ja en plena adolescència, no?, i amb uns recursos a nivell maduratius, no?, i emocionals escassos, no?, amb la qual s'enfronten a aquesta etapa sense un acompanyament previ, no?, sense un aprenentatge a nivell emocional previ, i es veuen immersos en aquests canvis sense saber massa, no?, com moure's, i d'aquí també esdevenen aquests problemes d'ansietat o depressió, no?, molt greus.
Clar. I quines diries que són les senyals d'alarma que poden indicar que un adolescent, un menor en aquest cas, està patint alguna situació d'aquestes?
Doncs mira, senyals d'alarma podrien ser, per exemple, doncs adolescents que ja després, no?, d'aquesta situació de confinament i pandèmia, doncs segueixen amb conductes evitatives, aïllant-se del seu grup d'iguals. Pensem que l'adolescent, per naturalesa, no?, doncs necessita construir-se a través del grup d'iguals. Llavors veiem a un nano més irritable, més aïllat, amb molt desinterès per les activitats diàries, no?, que fins al moment estaven realitzant, amb desinterès pel seu grup de referència, com deia, amb abús de les pantalles, traient temps a altres activitats, nanos, pues, això, amb abús també de tòxics i alteracions en el son, amb el menjar, no? Quan totes aquestes conductes venen, no?, acompanyades unes de les altres, no? No podríem dir que només una senyal ens ha d'alarmar, no?, sinó que totes aquestes senyals es donen en el mateix moment, és quan aconsellem, doncs, els pares a consultar algun professional, ja sigui amic de la família, ja sigui el pediatre de referència, no?, que puguin consultar i apropar-se, fer una miqueta de moviment d'apropament cap a l'adolescent, entenent que l'adolescent, com he dit, tendeix a distanciar-se de la família, i això és saludable, no?, en l'adolescent, però sí que de cada família, doncs, bueno, apropar-se una miqueta i veure, no?, que si realment aquestes senyals ens hem de preocupar o podem donar aquest espai als adolescents perquè parlin del seu malestar, no?, tingui un espai a casa, no?, per mostrar les emocions i fer aquest acompanyament, no? Mm-hmm. Però sí que aquestes, exacte, senyals serien les importants a tenir en compte.
Mm-hmm. Clar, estem parlant de senyals d'alarma, però també podem parlar, no?, d'estratègies de prevenció i també promoció d'aquesta salut mental, Quin paper juga, per exemple, el centre escolar de l'adolescent en aquest cas, els centres educatius també, els que va, i la família en aquest cas, o amics també?
Clar, totalment, és bàsic aquestes estratègies de prevenció, no? En primer lloc, doncs, s'ha de també poder donar estratègies als centres educatius perquè puguin tenir professionals mínimament formats, no?, per acompanyar els adolescents, poder detectar aquestes senyals que he fet referència i poder fer seguiment d'aquestes senyals, no? És a dir, un cop detectem, podem anar fent un acompanyament des de l'escola, també des de la família, i poder, sobretot en l'etapa més infantil, el poder educar en les emocions, no? El poder donar espai als nostres nens i adolescents a que parlin del malestar, perquè moltes vegades som els propis adults que ens espanta, no?, a connectar amb les nostres emocions i amb el malestar, amb la qual cosa els nanos d'alguna forma repeteixen, no?, els patrons que observen i també es limiten, no?, bueno, a parlar del que va bé o a vegades ni això, no?, a funcionar més robòticament i deixar de banda, doncs, aquest món de les emocions, no?, que en l'adolescència es perden, no? És una etapa que per definició és inestable, no? Llavors, aquí és on t'explosionen si no han après aquestes eines, no?, i estratègies.
Exacte.
Per poder fer prevenció d'aquests trastorns mentals més greus.
Exacte. I per aquests joves que passen per aquesta situació, quines serien les recomanacions? Què els diries en primera persona?
Mira, em costaria moltíssim, a fer una recomanació. Jo el que els diria d'entrada és que no tinguin por a aixecar la mà i a dir que algú no va bé, no? Que ho comparteixin en primera línia amb els seus iguals, amb el seu grup de referència, perquè se n'adonaran que totes aquelles situacions d'inestabilitat, de dubtes, de pors cap al futur, és algo molt compartit, no? I més, havent passat la situació de pandèmia, no?, on realment miren el futur i el miren amb molta desesperança, no? Llavors, que no tinguin por a aixecar la mà i a poder dir que allò que senten és important, perquè ens trobem que en la gran majoria, per no dir tots, pensen que el que els hi passa no és important i que no passa res i que potser és normal. Doncs dir-los que no és normal, que es mereixen poder passar una etapa el millor possible. Diria que és l'etapa més difícil, jo crec, no?, que per la que passem. Llavors, que s'ho validin a ells mateixos, principalment, no?, que es donguin validesa al que senten i que ho comparteixin sense por.
Doncs Esther Ricós, coordinadora de la Unitat de Salut Mental de l'Adolescent en el grup Vita i també llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquest punt de vista tan necessari, no?, a la societat avui en dia amb aquest increment de casos en els joves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'espirulina, coneguda com l'alga verd i blava, sembla ser el superaliment dels astronautes, i no ho diem nosaltres, sinó que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes en missions espacials i diuen que també combat l'envelliment i la caiguda del cabell. És un antiinflamatori natural, redueix els triglicèrids i el colesterol i atenua l'estrès, entre moltes altres funcions. Una empresa d'Almenar, un poble del Segrià, és actualment l'única de Catalunya i la primera d'Europa que la cultiva i la firma es diu Organa Espirulina. Nosaltres en volem parlar amb el gerent de la seva empresa, amb el gerent de l'empresa Organa Espirulina, Joan Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina funció té l'espirulina?
Doncs mira, l'espirulina, com bé has dit, és un potent antiinflamatori i això vol dir que per malalties que estan cronificades, però també destaca per la seva gran quantitat de proteïna i l'estalvi d'aigua que provoca front a altres fonts de proteïna.
Clar, què és aquesta espirulina? Què és, una espècie d'alga? Com la descriuries?
En realitat, té més a veure amb el món de les bactèries que en el món de les algues. Tot i això, popularment es coneix més com a alga. Jo crec que és més senzill de menjar algues que no pas bactèries.
Uh-huh.
I va ser catalogada per la ONU com un dels millors aliments pel futur de la humanitat. I això va ser el 1977, i diem, bueno, potser ja estem en aquest futur, no?
I quina funció creieu que pot tenir en els humans, a la societat? De què servirà? O de què serveix?
Per una banda, aquí a Europa serveix per regular... Normalment en mengem molt, però ens alimentem poc. I el que fa l'esperolida és nutrir el cos d'aquests micronutrients, com són vitamines, com són pèptids, o com són aminoàcids essencials com el triptòfan, la fenilalanina, que el que fan és posar a punt, un, el sistema metabòlic, per tant, podem absorbir millor els nutrients, i dos, que millorem aquest punt de benestar que normalment trobem a faltar a causa, moltes vegades, d'aquestes dietes amb aliments molt pobres en vitamines o altres microelements.
I les persones realment estan consumint aquesta espirulina?
Bé, dintre les microalgues, l'espirulina és la més consumida del món. A la introducció et faig un petit matís. No som la primera o l'única empresa a la primera Europa a comercialitzar-la, perquè ja hi ha altres en granges, però sí que vam ser la primera en consumir-la en fresc.
Uh-huh.
I sí que és cert, jo vaig començar en el món de la espirulina fa 13-14 anys aproximadament, i en aquell moment s'havia de fer moltíssima tasca de pedagogia, d'explicar què és, per què serveix, com menjar-la. Actualment, segons un estudi, aproximadament entre el 40 i el 50% de la població ja sap què és l'espirulina.
I com la podríem consumir?
Doncs mira, nosaltres, si la primera empresa o el fet que et producte en fresc, la pots consumir com un paté untable. I això vol dir que la pots consumir damunt del pa, com si fos una Nutella, per exemple, però també la pots introduir al muesli del matí, o la pots introduir dins d'un iogurt, o amb una crema de verdures.
I això que diuen que combat l'envelliment, la caiguda del cabell, que és un antiinflamatori natural, tot això és cert? Té totes aquestes funcions?
Sí, de fet, l'espirulina, qui digui que no té estudis científics, és que no s'ha dignat a mirar el que és PubMed, per exemple, que són on hi ha ubicades la base de dades de publicacions mèdiques. De l'espirulina hi ha no centenars, sinó milers d'articles científics que avalen, o que demostren que no, el seu ús per tenir certs beneficis. Aquests que nombres, antioxidant, o regulador metabòlic, triglicèrids també, per regular el que és la diabetes, són bastant recurrents en molts estudis. A mode d'exemple, la meva mare, que és consumidora d'espirulina també, la seva peluquera li diu si està prenent o no espirulina en funció de com li treu el cabell. És a dir, sí, hi ha un efecte. I aquí això fa un petit matís, perquè el problema que hi ha en l'espirulina avui en dia és que és un producte que ve importat normalment de Xina o Índia, majoritàriament, i aquest producte ve d'una qualitat molt, molt baixa. A més d'una qualitat molt baixa en adulterants, sovint conté metalls pesats que no són en absolut bons per l'organisme, hi ha molta gent que ha començat a provar-la, ostres, és que no m'ha anat bé. Doncs sovint té més a veure en la pròpia espirulina que han consumit, provenent d'aquestes agroindústries, que tenen molt poca qualitat, i no pas en l'espirulina de bona qualitat.
I vosaltres, per exemple, com la feu? Com es fa aquesta espirulina? I vosaltres, des de l'empresa, com la feu també?
Nosaltres la cultivem a Lleida, per tant, això és important contextualitzar-hi, com bé sap la gent o els oients, és que a Lleida no tenim mar, per tant, no és una aigua de mar. Per tant, la nostra espirulina no conté iode. Tot i això, si hi ha gent que té problemes amb la tiroides, que són gent que ha d'anar en compte amb el iode, ha d'anar en compte amb l'espirulina, perquè sovint l'espirulina que hi ha al mercat en conté de iode. Però, en aquest cas, en la nostra, no en conté, perquè la cultivem amb aigua, en aquest cas, dels Pirineus. Llavors, cultivem amb aigua que baixa dels Pirineus i ho fem sota un hivernacle per a poder augmentar la temperatura, perquè necessita aproximadament uns 28-35 graus per multiplicar-se de forma òptima. I, a més, hi fiquem malles de sombreig per poder augmentar-ne la seva qualitat, és a dir, augmentar-ne el seu contingut de pigments.
I és cert això que es diu que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes en missions espacials?
Sí, sí, sí.
Això és veritat?
Sí, és ben cert. De fet, a part de la NASA, qui està donant molta volta amb això de l'espirulina és la ESA, que és l'Agència Espacial Europea, que la tenim més a prop. La ESA té un programa, que és el MELISSA, en el qual ha participat també la Universitat de Barcelona, en aquest programa MELISSA, en el qual s'ha estudiat l'espirulina, i l'espirulina el 2019 va ser enviada per primer cop a l'espai per veure com li afectava la no gravitació o l'espai en general el seu procés fotosintètic. sí, no només l'utilitza per donar menjar als astronautes, que és el poder nutricional i multivitamínic, sinó també l'utilitza per poder fer cultius molt eficients a l'espai.
Sí, sí, és curiós, no? Perquè potser molta gent no ha sentit mai a parlar de l'espirulina i ara sembla ser que estem descobrint que té efectes positius sobre la salut dels humans, no?
Així és, i és un aliment que fa ni més ni menys 3.500 milions d'anys que habita el planeta Terra. És a dir, és dels primers éssers vius al planeta Terra. És molt anterior a la humanitat, molt anterior als dinosaures, però inclús és anterior a la capa d'ozó. Va ser les cianobacteris, entre elles l'espirulina, qui van crear la capa d'ozó gràcies a la seva alta taxa fotosintètica. Estem descobrint algo que fa molts anys que tenim per aquí al costat.
I, clar, la botiga, vosaltres, a Organa Espirulina, quin perfil de gent la ve a comprar? La veneu bastant? Té bastant d'èxit entre els usuaris?
Sí, nosaltres de moment tenim la sort de vendre tot el que produïm i principalment venem a persones que volen millorar el seu estat de salut, persones que la medicina convencional doncs, ha deixat alguna seqüela, des d'artritis, artrosis, o també aquests malestars, per exemple, en l'aspirina fresca es nota molt el tema del malestar digestiu. En l'aspirina fresca, en tan sols 2-3 dies, ja hi ha efectes. I això és el que d'alguna forma en genera clients habituals, perquè de seguida que comencen a provar-la, milloren el seu estat de salut en general. Especialment, i en primera instància, trànsit intestinal, però després també el que és l'estat d'energia, inclús el cabell i les ungles, que es nota al cap d'entre 15 dies i un mes de prendre l'espirulina fresca. Hi ha un llarg etcètera, eh? També val a dir, i m'agrada defensar sempre, que els miracles no existeixen, que una bona font de salut és una combinació de múltiples factors, entre ells exercici i entre ells tenir una bona dieta. L'espirulina ajuda a cuidar aquesta dieta, però no només això és interessant, no? Sinó que un canvi d'hàbits cap a hàbits saludables és el que al final ens porta un bon estat de salut.
Uh-huh. I per la gent que no hi confia tant, clar, diríeu que és una alga natural com qualsevol altra, oi?
Sí, és a dir, el que ens caracteritza aquí a Organa Espirulina és que la nostra no hi fiquem ni cap additiu, ni cap procés d'altes temperatures, per tant és un producte 100% natural, i no desnaturalitzat.
Uh-huh.
Després el fem aquí a Lleida i si algú no vol mirar cap a millorar el seu organisme per dir, ja estic bé, no em fa mal res, bueno, és una opció que també ajuda a millorar el rendiment esportiu, el rendiment front a exàmens o d'èpoques d'estrès. També l'altre que és molt interessant és com combat el canvi climàtic. Estem parlant que aquí només tenim una granja de 700 metres quadrats, però a nivell de fixació de CO2 equival a 700 metres quadrats de bosc tropical. És a dir, té la mateixa taxa de captació de CO2 com un bosc tropical. Ho permetem amb una petita granja estalviar al voltant de 700 milions de litres d'aigua, però tenir la mateixa quantitat de proteïna. O sigui, per aquells que diuen, bueno, jo és que no em fa falta, doncs ho poden agafar també per aquí, que és que estem en un planeta amb unes exigències actuals de canvi climàtic, de problema d'escalfament global, doncs l'espirulina és una de les moltes eines que aniran apareixent per tal de combatre i per tal de ser més eficients.
Doncs Joan Soler, gerent de l'empresa Organa Espirulina, gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest descobriment de molts, no, que molts no coneixíem de l'espirulina, que des de la NASA ja diuen que també la tenen introduïda a la dieta dels seus astronautes. Gràcies.
Moltes gràcies. Seguirem fent pedagogia per aliments més saludables i més sostenibles.
Gràcies. I d'aquí una estona us presento el Daichan, un ninot robot que és la nova companyia de moltes persones en residències i centres de gent gran, entre d'altres. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteingles.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una joguina de robots capaç de donar conversa. Es diu Daichan i us la presentem aquí, al matí del cap de setmana. La tecnologia pot servir per gairebé tot, fins i tot ara per mantenir una conversa amb la gent gran de residències japoneses, un diàleg que els pot ajudar a rebaixar la seva ansietat o treballar amb els pacients que pateixen demència. Aquesta és la tasca de Daichan, un robot amb aparença de nen que parla amb qualsevol persona que se li presenta. Una mena de peluix per gent gran, i del que volem parlar amb l'Àlex Barredo, que és periodista de tecnologia. Àlex, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo estamos?
¿Es el futuro de los cuidados este tipo de juguetes?
Pues lo que estamos viendo, al menos lo que han observado los cuidadores y la gente que está al cargo en estas residencias japonesas, es unos índices de mucho mejor salud mental, ¿no? De mejor disposición, de mejor actitud por parte de los ancianos que están allí bajo su cargo, y sobre todo de aquellos que tienen algún tipo de afección mental, ¿no? Como demencias y cosas así, pues que al final sufren un poco más porque siempre van a estar un poco más desorientados. Entonces, tener unas conversaciones durante posiblemente muchos ratos a lo largo del día les está viniendo muy, muy, muy bien, y lo están expandiendo a muchas y muchas más residencias porque los resultados nos parecen ser muy positivos.
¿Este robot cómo es? Por ejemplo, dicen que ha sido entrenado con inteligencia artificial, pero ¿cómo se ha llegado hasta este punto?
Pues ha sido un desarrollo bastante complicado porque ha sido en dos fases. Han estado intentando crear dentro de lo que es un cuerpo de peluche de los que podemos tener todos en casa, pero en el que le han quitado parte del espumillón interno, ¿no? Y tiene pues esos micrófonos, algunos altavoces para simular que hablan, como muchos de los juguetes que podemos tener en casa, pero con una gran diferencia, y es que puede ir conectándose a diferentes servicios de la empresa que le permiten mantener esas conversaciones avanzadas, lo mismo que hemos visto estos últimos meses con ChatGPT y herramientas similares, y tener una conversación que, oye, no es como la tuya y la mía que estamos teniendo ahora, no es una conversación entre humanos, pero sí son capaces de mantener conversaciones como las que puedes tener cuando le preguntas a alguien qué tal está, te lo cruzas en el ascensor o estás haciendo un poco de tiempo, y son conversaciones muy interesantes, ¿vale? Porque les permiten tener algún tipo de conexión que no pueden, o porque una cosa que comentaban era cuando hay un grupo de enfermeros o de enfermeras atendiendo los cuidados de salud de algún residente, pues tiene que irse rápido a la siguiente habitación, no tienen mucho tiempo para pararse a charlar, y pues eso con el día y los días y los días hace que algunos residentes pues se sientan un poco más solos, ¿no? Y esto les está yendo muy bien, es decir, que este tipo de robots les den unas conversaciones yo no diría sencillas, tampoco diría reales, como te comentaba, pero sí suficientemente estimulantes para su cerebro como para cambiarles la actitud. Y, oye, fantástico, porque, ya te digo, especialmente para algunos pacientes, pues que ya los cerebros están un poco más machacados por la edad o por diferentes elementos, les parece suficientemente realista, les gusta muchísimo y estamos esperando ahora mismo a que salgan los primeros estudios o un dato mucho más claro, mucho más científico, medido de esta exposición, ¿no? Más allá de las primeras impresiones de varios meses del cuerpo de cuidadores y de sus desarrolladores, es decir, un estudio con unas conclusiones más científicas.
Uh-huh. Al final se trata de un robot, ¿no?, de un peluche que sirve para calmar a estos pacientes, ¿no?, estos ancianos que sufren pues también algún tipo de ansiedad, ¿no?, ataques de pánico, que tienen alguna demencia también. Y claro, es lo que comentabas, ¿no?, de se ha convertido, podríamos decir, en una persona, entre comillas, ¿no?, también más del equipo, ¿no?, ya que este personal no siempre tiene el tiempo suficiente para pararse y mantener una conversación con todos los usuarios que hay en las residencias, por ejemplo. Y a este robot, digamos que le gustan las conversaciones cómodas, ¿no?, sencillas, como me comentabas. Y lo curioso es que si no le gusta el tema de conversación, pasa directamente a otro tema de conversación y cambia, ¿no?, de registro completamente. Sí,
absolutamente. Obviamente aquí las posibilidades de expandir esta idea, este concepto, son amplísimas. No solo que vaya siendo capaz de reconocer la voz, ¿no?, de quién, con quién estoy hablando, ¿no?, a nivel interno dentro de la residencia, puede ir teniendo una pequeña listado de, ay, pues creo que es Manolita, o creo que es Paquito, ¿no?, o con nombres japoneses, pero luego esto acabará llegando a todo el mundo. Esta es la gran idea de este concepto, ¿no? Y tener un concepto de memoria mínimo, es decir, oye, mira, el otro día estuvimos hablando de la tele, pues vamos a volver a hablar de la tele, porque son capaces, con los métodos de análisis, tanto del texto, que digamos es lo que analizan, de estas conversaciones pasadas a texto, de extraer los grandes puntos de conversación, ¿vale? Por ejemplo, se pueden quedar con los nombres de alguna persona famosa que hayan comentado, ¿no? Entonces sabe que ese actor que ha estado viendo en la tele, en sus novelas, o en la serie, o en una película, pues sabe que le ha dado tema de conversación, y entonces puede volver a insistir al día siguiente en esto, ¿no? Y puede ir poco a poco, con el consejo y guiado, ¿no?, por personal médico, personal de psicología, etcétera, ir dirigiendo algunas conversaciones dependiendo de lo que vaya necesitando el paciente. Y esto me parece fantástico. Vamos, es que puede ser algo revolucionario para yo no te diría solo para ancianos, o para niños, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver francamente, algo que puede ser increíble, pues sobre todo para el lenguaje, la evolución y el descubrimiento del vocabulario en un niño de unos pocos meses, ¿no? Que esté expuesto a un montón de palabras, que esté expuesto a un montón de elementos, pues podría ser increíble, ¿no? Todo este tipo de compañeros, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo es este peluche? ¿Cómo es este robot? ¿Cuánto mide? ¿Cómo es de grande? ¿Qué aspecto tiene?
Pues es el Daichan es del tamaño más o menos de cualquier peluche que puedas tener tú en tu regazo, por decirlo así. Unos 40 centímetros, con un aspecto de niño pequeño, ¿no? Pues eso, como los que podemos comprar en las jugueterías, ¿vale? No es un peso excesivo tampoco, a pesar de que tiene algunos componentes electrónicos dentro. Y el mayor interés de desarrollo, la mayor diferencia con un peluche normal es que, aunque en un peluche de estos que nos hablan, ¿no?, y nos dicen tres o cuatro frases constantemente, ¿no?, que podemos regalar a los nietos, pues sería que les han puesto unos micrófonos muy, muy, muy mejorados para poder eliminar el ruido de fondo y poder distinguir muy bien la voz de las personas con las que está teniendo la conversación. Y al final eso es lo importante, porque queremos analizar qué es lo que se ha dicho para poder mantener una conversación de un tira y afloja, ¿no?, una conversación normal con esa persona. Y si no es capaz de distinguir qué es lo que me están diciendo, no es poder capaz de entenderlo, o lo confunde lo que está diciendo una persona con otra persona, o con los cuidadores que están ahí, o con la tele que está de fondo, pues se va a hacer un lío y no va a saber de qué hablar, ¿no? Y eso es lo fantástico. Pero sobre todo para los pacientes con demencia, con algún tipo de Alzheimer o similares, les viene muy bien porque no visualizan de la misma forma que sea un muñeco. Es decir, no les extraña tanto, oye, ¿cómo es que hay un muñeco que me está hablando, ¿no? Porque nadie claro. hemos crecido con este tipo de tecnología. Y lo toman como una cosa mucho más natural. Y lo de poder tranquilizarles, por ejemplo, en una situación de estrés, porque de repente les acaben de despertar para cambiar las sábanas o para poder ir a moverse, o porque, uy, no me apetece comer, ¿no? Todos hemos visto las residencias, ¿no? Y los caprichos de y las experiencias del día a día de los ancianos. Y viene muy bien para el personal, pero sobre todo, ya digo, para ellos. Así que yo imagino que en el futuro, de momento lo van compartiendo poco a poco, de habitación en habitación, en la residencia, pero yo creo que el futuro es no solo que haya uno de forma constante para cada residente, sino que estén incluso algún tipo de organización entre ellos o de comunicación, ¿no? O sea, las posibilidades son increíbles con esa tecnología.
Claro, y hablamos de que esto está pasando actualmente en Japón, pero antes uh-huh. hacía referencia a si puede llegar más tarde, uh-huh. más temprano que, uh-huh. que tarde por aquí, por Cataluña, por España.
Sí.
¿Cómo lo veis esto? ¿A corto plazo? ¿A largo plazo?
Yo creo que algo a corto plazo. Y además, en japonés y en castellano pasa una cosa muy curiosa, y es que son idiomas muy fáciles de entender para los sistemas de transcripción y de conversación, porque como son lenguajes que se pronuncian siempre de una forma muy regular y muy estricta, no hay mucha confusión entre lo que ha dicho, ¿no? A la hora de interpretar por la parte, digamos, informática, qué es lo que me ha dicho, comparado pues con el inglés o con el francés, que son mucho más difíciles de diarizar o de transcribir, que son las palabras técnicas, ¿no? Entonces, en japonés, en castellano y en algunos otros idiomas, lo vamos a tener antes, o lo vamos a tener antes de una forma mucho más eficiente. Y realmente el coste que hemos visto, una vez que se ha desarrollado, es muy fácil de escalar de una forma barata, ¿vale? Es decir, no es una cosa que vaya a costar 10 euros, pero sí es algo que va a ser fantástico a la hora de poder llevarlo a unos precios asumibles, ¿no? Por parte de las familias o de quien quiera comprarlos.
Uh-huh. Claro, si hablamos de precio, por una parte está el precio de lo que ha costado crear este robot, ¿no? Y después también el precio que va a poder tener si la residencia, si un centro, por ejemplo, pues quiere comprarlo en este caso, ¿no?
Eso es. Sí, el precio de desarrollo, bueno, al final han estado 4 años como en 2 etapas de desarrollo, una un poco más tradicional, y durante el último año han tenido un desarrollo que se han dirigido hacia los nuevos avances que hemos visto en todos estos campos de la inteligencia artificial recientemente, a nivel de las conversaciones, etcétera. Y esto es lo que les va a ayudar a reducir los costes de forma masiva. Es decir, vale, ha costado muchísimos millones desarrollarlo, ahora no me aventuraría a decirte un precio, pero francamente estamos viendo unas reducciones no solo en este concepto de este peluche, sino en un montón de elementos de nuestro día a día. Pues por ejemplo, las aspiradoras estas de andar por casa que nos dan las vueltas y aspiran por la noche y cosas así,
sí.
Pues no sería mucho más caro añadirle unos sistemas para poder hablar con ella a través del teléfono, pedirle las cosas de una forma natural, ¿no? Decirle, oye, ¿qué haces aquí? Vete a la otra habitación, ¿no? Y eso lo pueden entender. Y eso es fantástico porque nos da una antropomorfización de ese electrodoméstico, que al final es lo que es, ¿no? No queremos pedirle las cosas como si fuéramos nosotros robots, queremos utilizar lenguaje natural.
Uh-huh.
Y es tan barato producirlo que va a ser sorprendente. La verdad, estamos muy ilusionados en lo que pensamos que va a revolucionar el mundo doméstico, pero lo hemos visto también en el mundo sanitario.
Exacto, en el mundo sanitario también estamos viendo día a día, ¿no? Cada día más nuevas máquinas, nuevos objetos, nuevos avances para también mejorar la salud, ¿no? En este caso, muy, muy importante también.
Sí, absolutamente. Por ejemplo, en las consultas médicas de atención primaria, que haya una especie de sistema, en este caso sin altavoz y micrófono, pero sí que sea capaz de darle a nuestro facultativo una idea rápida de revisar o de resumirle nuestro historial para que nos pueda atender de una forma más curiosa o que le destaque cuáles son los puntos fuertes de nuestro historial de salud, ¿no? Y eso les va a permitir siempre que sus atenciones para nosotros pues sean mucho más efectivas. No, ya no es que no tengamos que volver a contarles todo, llevar los volantes o esperar a que escriban las cosas, sino que van a permitir que este sistema de compañeros o de asistentes o de copilotos digitales permitan que el doctor, la doctora o los enfermeros o quien sea esté atento, mucho más atento a los pacientes, ¿vale? A lo que es lo que vamos ahí a estar con ellos, ¿no? Más que a escribir lo que le hemos dicho en el ordenador para que quede ahí escrito, para que quede todo apuntado y de verdad que son... no le vemos el límite, ¿no? Las posibilidades son increíbles para esto. Imagínate que llegas a urgencias rápidamente y en cuestión de 3 segundos tu facultativo que te haya tocado tiene automáticamente un historial de todo lo que te ha ocurrido, más allá de lo que le vayas a contar, ¿no? Entonces, automáticamente se pueden diseñar ese tipo de softwares para destacar alergias, problemas o algo específico que tenga que saber en ese momento, porque a lo mejor tú no se lo puedes decir, ¿no? Imagínate que llegas inconsciente allí, bueno, pues así lo pueden tener, ¿no? Fantásticas cosas, ¿no? A nivel sanitario, increíble.
Pues Àlex Barredo, periodista de tecnología, gracias por hablar con nosotros. Veremos si al final estos robots, estos juguetes llegan por aquí y los podemos ver pronto en centros, en residencias y ayudando a tanta gente. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
I parlem ara del projecte ZEPIR, presentat per Roger Arnau, amb qui parlarem ara, que és alumni de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Barcelona Tech, que ha guanyat el concurs Explorer 2023 de la universitat. Això ho ha fet amb un projecte que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que han passat i experiodes de temps en cadira de rodes o al llit. D'aquí la idea d'un coixí adaptable a cada pacient i imprès en 3D per evitar o minimitzar l'aparició de certs problemes. En parlem amb ell, amb el Roger Arnau, perquè ens expliqui com l'ha fet. Roger, molt bon dia.
Bon dia.
Com has fet aquest coixí?
La base de desenvolupar el coixí és el software, bàsicament, i després, doncs, és tan fàcil, després de fer el software, que és el complicat, és tan fàcil com ficar imprimir en una impressora 3D.
I l'objectiu quin era?
És minimitzar l'aparició de llagues a persones, això, en grans períodes, hores, hi ha persones que es passen 14 hores al dia en una cadira, per exemple, i després doncs van al llit, i surten del llit i tornen a la cadira. Llavors, és minimitzar l'aparició d'aquestes llagues que avui dia s'hi conviu, més o menys. No és una cosa que cada dia, però no és una cosa estranya que aquestes persones en tinguin.
Com l'heu portat a terme?
Tindria l'estructura més o menys d'un rusc, d'abelles, més o menys. Està com buit per dins, aleshores transpira molt. I això fa doncs, que el transpirar doncs, minimitza l'aparició d'aquestes llagues. I no es pot punxar, no té aire pressió ni res. I després la gràcia és que el centre és en 3D, no hi ha motllos, no hi ha res, llavors cada coixí té la forma de la persona. El pots adaptar a cada usuari, diguéssim.
Això com se t'ha ocorregut? A través d'alguna experiència personal? A través de veure, per exemple, algú que diries aquesta persona necessitaria això? Com et va venir a la ment crear aquest coixí?
Bé, vaig estar 8 o 9 anys treballant en una empresa com a dissenyador mecànic, que feia cadires de rodes i complements, altres històries, i al qual hi havia companys de feina que anaven en cadira, proveïdors, partners, el que sigui, i allà, doncs, bé, em vaig vaig convertir un expert una mica en problemes i inquietuds de persones amb lesions medulars. I allà vaig conviure bastant amb tema de que algun company es passava un mes al llit perquè tenia un indici de llaga, etcètera, etcètera.
Clar, es tracta... Sí, perdona, digue'm.
No, vaig veure una mica que si conviu amb aquest problema, i està acceptat avui dia, no? I després, fent el màster de fabricació additiva, doncs allà vaig lligar cables que, coi, amb les tecnologies actuals d'impressores 3D, doncs es podria mirar de solucionar aquest problema.
Clar, es tracta així d'un coixí compost, d'una estructura força complexa. L'has dissenyat tu també o comptes també amb un equip al darrere?
No, estic jo sol amb el projecte aquest, de moment.
Tu sol. Sí. Clar, s'ha estat el guanyador de l'edició d'aquest concurs d'emprenedoria Explorer de la UPC, no? I com has rebut aquest guardó? Te l'esperaves? T'ha agafat per sorpresa?
Bé, vaig entrar al programa aquest, al finalitzar el màster, i ha sigut un programa molt interessant, i, bueno, quan es va fer la presentació hi havia altres projectes molt interessants, també, jo no m'esperava pas, ser el guanyador, i llavors, sí, doncs amb curiositat i pensar, ostres, doncs la gent ho valora, no?, els mèdics de comunicació valoren aquest projecte, aquesta idea, aquest esforç. Llavors això és encoratjador.
Com ha estat treballar amb aquesta tecnologia 3D?
Moltes hores amb el software. Moltes hores de feina.
Clar, imagino que també cada persona és un món, no? Cada pacient té doncs, les seves particularitats, no? Diguem, i les seves necessitats. Com ho fas, això, per adaptar-te a tothom?
El tema és que les persones amb cadires de rodes van a l'ortopèdia. No és un tema, no és un coixí que puguis comprar a una web, sempre jo el compris i ja està. S'ha de fer sempre a través de l'ortopèdia. Llavors, l'ortopèdia ja hi ha el tècnic allà el responsable, que és el que acaba d'ajustar l'altura, una mica la forma, amb alguna imatge, alguna història, que em passa a mi, en aquest cas. I després amb aquesta imatge i amb altres inputs com poden ser el pes, l'altura, etcètera, doncs amb el software genero el que seria el coixí per a aquella persona.
A més, també s'ha de dir que es tracta ni més ni menys que el teu treball final de màster, no?
Sí, vaig començar ideant amb el treball final de màster de fabricació additiva i mira, una cosa ha portat a l'altra i aquí estem.
I com veus el futur? Com l'encares? Què creus que passarà a partir d'ara?
Doncs, sincerament, no ho sé. Ara mateix estic una mica descol·locat, però arrel de guanyar el concurs Explorer aquest de l'UPC, he entrat al programa Emprèn, l'UPC, que, bueno, et guien i t'ajuden amb els dubtes que puguis tenir, etcètera, que suposo que començaré de cara al setembre. Aleshores, doncs, ja et dic, no ho sé, perquè això he tingut una reunió fa dos dies amb aquest. Aleshores, no sé massa bé com s'enfocarà.
Estàs encara una mica pels núvols, no?, amb aquesta... Sí. Sent el guanyador, no?, d'aquesta edició, amb això del coixí, no?, aquest projecte. Ho tenies en ment? Pensaves que podria tenir tant èxit?
No, la veritat, estic assumint-ho ara. Jo vaig ser com a projecte final de màster, pensant que era un bon projecte, no?, i que hi dedicaria moltes hores, però no pensava que pogués anar tirant tant.
En tot moment et pensaves, o vas tenir clar des d'un principi, que el faries amb 3D, o en un principi doncs, tenies altres coses pensades?
No, com vaig comentar, no tenia res. Va ser durant el curs, que, bueno, va haver un moment que havíem de plantejar un projecte i lligant caps amb altres coses que poden fer servir alguna cosa semblant, no ben bé igual, però semblant, doncs em va venir la idea aquesta de poder-ho fer amb un coixí per persones acabant amb cadira de rodes.
Doncs, Roger Arnau, a seguir col·leccionant èxits i també ajudant aquestes persones que tant ho necessiten. i amb les quals doncs, els hi solucionaràs una mica, no? O els hi posaràs una mica la vida més fàcil. Gràcies, Roger, per explicar-nos-ho.
Sí, sí, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies. Tots estarem d'acord en que el vermut són els amics, la família, la xerrada i la complicitat dels diumenges assolellats a la terrassa del bar. Aquells moments en què la vida, per un instant, transcorre de mica en mica. Amb això, jo també hi estic d'acord, però la definició com a tal és dels Premis Binari, que ja fa 9 anys que premien els millors vermuts catalans. Avui, de fet, volem parlar precisament amb el director d'aquests premis, el Ramon Roset. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el sector del vermut a Catalunya ja suma al voltant de 50 elaboradors i també un centenar de referències al seu mercat, no? És cada vegada més ampli.
Sí, sí, sí. El vermut a Catalunya és un sector que està floreixent, en ple creixement. Cada cop hi ha més vermuts al mercat perquè s'ha de... Bueno, hi ha una circumstància de mercat que és que des de fa uns anys s'ha recuperat el costum de fer el vermut i per tant hi ha més demanda i això fa que els vivin més cellers i més obradors de fer-ne.
Clar, estem parlant de que és un món cada vegada més ampli, no? I en general podem dir que té cada cop més adeptes al nostre país i en particular també als vermuts catalans, no?
Sí, sí, sí. El que et deia, aquí hi ha un boom del vermut. Estan apareixent establiments, o sigui, vermuteries, és a dir, bars que s'especialitzen en l'hora del vermut, que cada cop ofereixen una oferta més àmplia i sortosament ho estan fent amb vermuts catalans. Per tant, no és allò d'anar a la vermuteria o al bar a fer un vermut i que t'ofereixin vermuts foranis, sinó que cada cop n'hi ha més d'elaborats a casa nostra.
Mm-hmm. Com va començar aquest boom, aquest èxit del vermut català?
Doncs és molt... Mira, és curiós perquè la tradició de fer el vermut a Catalunya és molt antiga i es va perdre durant els anys 80-90, es va perdre, i després, de manera gairebé espontània, va tornar a créixer, també coincidint amb que alguns elaboradors de vermuts doncs, van començar també a reforçar les marques que tenien i treure nous vermuts, i això va fer que s'arrelés una altra vegada la tradició, no? I llavors ens portem ara pràcticament 10-12 anys on el vermut està creixent cada dia més.
Mm-hmm. Què és el que més caracteritza aquests vermuts?
Bueno, els vermuts catalans, una de les coses bones que tenen... Bueno, el vermut és una base vínica que després s'hi posa donzell, que és la herba màgica que fa que un most encapçalat amb alcohol es converteixi en vermut. Però el que caracteritza bàsicament els vermuts catalans és que els botànics, que són les herbes amb què després s'afegeixen aquest preparat on hi ha el donzell, doncs connecten directament amb la realitat de l'entorn on s'ha fet el vermut. És a dir, si un vermut està fet en una zona i s'han fet servir els botànics de la zona, aquell vermut és molt característic de la zona. Llavors això dona que Catalunya tingui una gran riquesa de vermuts, perquè tenim una gran riquesa de diferents realitats naturals.
Mm-hmm. Abans comentava a l'entradeta, no, a la introducció, de que els vermuts són la família, són els amics, són els diumenges, no? Per exemple, també de vermuts. Vosaltres sou els que vau fer precisament aquesta definició. Imagino que hi esteu plenament d'acord, no? Com és aquesta tradició, diguem, d'aquesta festivitat amb la família, amb els amics i els dies festius?
Bueno, és que així és com bàsicament va néixer el vermut, no? El vermut va néixer a Barcelona quan les classes benestants, principis del segle XX, les classes benestants sortint de missa anaven a prendre algun aperitiu abans d'anar-se'n a dinar, i aquí es va començar a prendre el vermut, i el vermut com a beguda, i llavors això va donar nom a l'anar a fer el vermut, no? Mm-hmm. Llavors sempre eren... El vermut ja va néixer en un entorn de relació social, és a dir, de l'acte en què les famílies es reunien, anaven a missa, i sortint de missa doncs anaven a fer un petit refrigeri abans d'anar-se'n a fer el dinar o a dinar al restaurant. Per tant, ja va néixer en un entorn, diguem-ne, de familiar, i després doncs, s'ha anat desenvolupant que això ho has fet amb els amics, ho has fet amb la parella o amb qui sigui, no? Per tant, el vermut és un acte social en si mateix.
I tant, exacte. I clar, parlem dels Premis Binari. Mm-hmm. Què són aquests premis i des de quan també estan, diguem, en actiu?
Bueno, tu mateix ho has dit, aquest any hem celebrat la 9a edició, els Premis Binari neixen fruit de voler recollir Nosaltres els Premis Binari, diguem-ne, vam començar fent els Premis dels Vins Catalans, que aquest any hem arribat a la 11a edició, i després ens vam donar compte que a part del món del vi i dels escumosos també havia la realitat a Catalunya creixent dels vermuts, i vam entendre que se'ls havia de donar veu i també se'ls havia de posar en valor, no? Si igual que els Premis Binari de Vins pretenen posar en valor el vi català i que es consumeixi vi català a Catalunya, vam entendre que tenint la riquesa que ja començava a veure's fa 9 anys de vermuts catalans amb marques històriques que ja feia, bueno, que estaven des del principi i que s'estaven molt introduïdes, doncs que havíem de fer doncs també defensa del vermut català, i per tant els premis neixen per posar en valor i donar a conèixer els vermuts catalans perquè es consumeixin a Catalunya, no? Llavors, bueno, això fa 9 anys i cada any doncs hem anat creixent amb referències. I els premis són això, els elaboradors inscriuen els seus vermuts al premi i un parell de tastadors professionals, sommeliers, enòlegs, experts en el món de la cocteleria, etc., doncs tasten absolutament a cegues les mostres que es presenten i valoren les que més els agraden.
Mm-hmm. Aquest any ja s'han fet o encara no? A quina època de l'any es fan normalment?
Sí, aquest any ja ho hem fet, aquest any, bueno, per les circumstàncies de l'any, que era any electoral, i com que a vegades, els premis van lligats amb, diguem-ne, a algunes ciutats, en aquest cas el Binari dels Vermuts va molt lligat a Reus, que és la ciutat que els ha acollit els últims anys, uh-huh. Doncs els vam fer el mes de febrer, però normalment els fem a la primavera.
D'acord. I qui ha guanyat?
Doncs aquest any el millor vermut de Catalunya ha estat un vermut elaborat al Priorat, que es diu el Raval de Barcelona, que és del celler Ronadelles, que és un celler doncs, que està a la comarca del Priorat, i el seu vermut doncs, va ser el més valorat per tots els jutges. No? Ell va guanyar el de la seva categoria, que era el millor vermut negre, però després de totes les diferents categories es tria el millor, i en aquest cas els jutges van determinar que el Raval era el millor vermut català d'aquest any.
Mm-hmm. I a Reus, de fet, com comentaves, és on es fan els premis, però també és on es va crear el primer museu del vermut del món, no?
Correcte. Museu en un fantàstic edifici, que és l'Estació Enològica, que és un edifici modernista, que a més va acollir el tast final. És un dels llocs pioners en l'elaboració del vermut, no? I allà, doncs, també es va crear doncs, el primer museu del vermut, efectivament.
Uh-huh. Ara imagino, Ramon, preparar ja la propera edició d'aquests premis, oi?
Correcte, sí. La propera edició serà la desena, i com que ja farà 10 anys, doncs, per nosaltres és una edició molt especial, no? I el que intentem, doncs ja hi estem treballant, i treballarem doncs, tot l'any encara, per aconseguir que aquesta edició, la desena, sigui la que puguem arribar a tastar més vermuts. És a dir, la idea, l'objectiu que tenim ara mateix, ja veurem si ho podrem aconseguir o no, és fer el tast de vermuts catalans més gran de la història.
Déu-n'hi-do, estarem pendents a veure si s'aconsegueix aquesta xifra, no? Que segur que sí, perquè amb l'èxit que té el vermut aquí a Catalunya, doncs es podrà fer una celebració gegant, podríem dir, segurament.
Esperem-ho.
Ramon Roset, director d'aquests Premis Binari. Gràcies per parlar amb nosaltres del vermut i del vermut català. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Una setmana més serà tot seguit. Us deixem amb Agropopular. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.